La sessió d'avui va de... Bueno, és l'única sessió que clarament parlem d'experiències de cooperativisme i cultural. Farem com tres quarts d'hora sobre Jordi Panyella, que és aquest que està a l'esquena. Sobre contrabandos i polen i tal, tres quarts d'hora amb l'Ariadna sobre Sonseig. Tres quarts d'hora vol dir que ells explicaran i que partiran de la seva experiència i explicaran i que en algun moment, almenys sobre l'experiència, sense volar encara massa, doncs tots hi podrem interrompre i preguntar. I llavors, pues, em sembla que quedarà mitja hora llarga amb la que especularem més. Entrarem una miqueta, ells podran entrar entre ells perquè no ens coneixen, no estan coneixent. Entrarà una mica entre ells i si han vist de les coses que deien diàleg entre el seu i nosaltres en general aquí sí que ens podem especular i sobre el que hi ha al mar i tal. Pues, el Jordi va de llibres, té, em sembla com a mínim dos projectes dels que parlarà, una és editorial i una altra és una llibreria i sap més coses, em sembla, sobre cooperativisme, per això ja no ho sé jo prou, i té la paraula.
Vale, doncs, bueno, moltes gràcies per convidar-me a mi a presentar l'experiència de Polen Edicions i de l'Espai Contrabandos. No sé si coneixeu les dues, una és una editorial, l'altra és una llibreria. Jo intentaré parlar un moment de la llibreria, després el marc econòmic i polític en el que intentem fer la nostra aposta professional, d'alguna forma, i després passaré un moment per sobre la gent que per mi són referents, que en algun moment ens han explicat coses que per mi són, per nosaltres són pistes a l'hora de pensar la nostra feina. Val? Aleshores, sobretot, interrompiu si no enteneu alguna cosa, si voleu que si m'estic enrotllant una cosa molt o això, eh? Doncs, Polen Edicions. Som una editorial, cooperativa de treball associat, tres persones sòcies, fem ecoedició de llibres, val? O sigui, Polen Edicions com a cooperativa de treball, ara al març complim 3 anys, però com a editorial, com a marca editorial, en tenim 5. Vam néixer en el marc d'una impremta, l'Horta, de Barcelona, que va ser una de les impremtes pioneres en experimentar la ecoedició, que vol dir tenir en compte l'impacte ambiental dels llibres a l'hora d'imprimir-los. Tenir en compte vol dir calcular-los, intentar minimitzar-los i comunicar-los. Els nostres llibres tenen la moció ecològica, que és l'impacte que han tingut els llibres a l'hora de produir-se. Aquí us he posat algunes de les portades dels llibres que hem tret, que tant de bo alguna us soni. I, per exemple, el Nando va estar a la presentació de l'Analogia Diplomàtica, és el nostre penúltim llibre. I, però bueno, tampoc és una selecció aleatòria, ¿vale? I té a veure amb coses que diré després, que és nosaltres quan pensem un llibre sempre el pensem en aliança amb algú. Val? O sigui, Mare Crítica és l'única publicació en paper que fa la gent de Crític, que és un digital de periodisme d'investigació. Llums i Taquígrafs és el tercer llibre d'una col·lecció que es diu Llibres per l'Unitat Popular que impulsa la CUP. Bueno, La mort de la mare em va fer més lliure, és uns llibres que fem amb una editorial basca que es diu Pamela, nosaltres els traduïm al català, igual que el llibre del Sarri del Dia. Com a editorial, publiquem llibres de pensament crític i ens considerem una editorial independent. Val? Per nosaltres, una editorial independent és aquella que no forma part de grups, que no tinguin per objectiu primordial l'edició de llibres. Val? Ho dic perquè hi ha altres definicions d'edició independent que tenen a veure amb el contingut, amb el volum de l'editorial. Per nosaltres és aquesta, és a dir, en el fons és una cosa molt vinculada al cooperativisme, que és de qui és l'editorial i qui decideix què fa aquella empresa. No?
Com has dit això? Sí.
Una editorial independent, segons nosaltres, és una editorial que no forma part de cap grup, que no tingui per objectiu primordial l'edició de llibres. O sigui, pot tenir altres objectius, però el, el planeta o l'imperi l'ara, clar que fa llibres, i en fa molts, i molts estan molt bé, però on ell feia volum de negoci és amb l'obra civil, no? Llavors, al final, la Casa del Llibre, Planeta, és, un, és una inversió en màrqueting, que tots coneguem un empresari, que després, quan va trobar la porta dels ministeris per fer obra civil, doncs tothom el coneix. Igual que el Quintino té el Madrid perquè no el coneix. Bueno, no ho jutjo, però al final, això, com que això pot condicionar les decisions del contingut dels llibres que fas, doncs per això no, no en diem independent. Sí, bueno, una cooperativa de treball associat vol dir que els treballadors som els socis de la cooperativa, som els propietaris.
Són tres.
Som tres persones, estem contractades amb règim general. Ara, ara també s'estila molt que els socis de la cooperativa de treball siguin autònoms. Nosaltres vam preferir ficar-nos al règim general, i no us ho recomano, més que res perquè, home, tens una sèrie de drets una mica més acompanyats, o garantits. I al final el que pagues d'impostos, més o menys, ve a ser el mateix.
Però, quan dius cooperativa de treball associat, és cooperativa de treball, és el mateix, eh?
Sí. Clar, potser ara és de treball, no?
Bueno, jo havia sentit de treball l'altre dia parlant de treball,
sí,
i no sé si
aquest
era
treball,
una modalitat
treball,
diferent.
Vale, aleshores, l'Espai Contrabandos, que és una llibreria, però què va passar? O sigui, nosaltres formàvem part d'una associació que es deia Contrabandos, d'editorials independents de llibre polític. I teníem un fons d'aquestes editorials que quan hi havia unes jornades, un congrés, doncs anàvem, muntàvem la parada i ens veníem i ja està. No? Però ens vam donar compte que molta gent ens deia, però aquests llibres normalment on els trobo? No? Perquè les llibreries normals, entre mil i mil cometes, els llibres d'aquest tipus d'editorials potser tenen menys visibilitat. Llavors hi havia un editor, que es diu Miquel Osset, que tenia una editorial que es deia Proteus, que ell va dir, nosaltres necessitem, per visibilitzar-nos, llogar locals de 150 metres quadrats als centres de les ciutats i que funcionin per quotes. És a dir, les editorials paguen una quota per tenir els seus llibres allà exposats, amb aquesta quota mantens l'espai, els gastos i un salari, el salari de la llibretera o el llibreter, i a canvi totes les ventes se'n van per l'editorial. En les llibreries normals hi ha mil cometes, del preu de venda al públic del llibre, el llibreter es queda més o menys un 30%, el distribuïdor un 20%, un 30%, l'editorial un 30% i l'autor un 10%. Vale? O sigui, aquest model que proposava el Miquel Osset trencava aquest esquema, però perquè l'objectiu era diferent. O sigui, l'objectiu de l'Espai Contrabandos no és tant vendre, com que tu vas allà, no sé si hi heu estat, però els llibres estan ordenats per editorials, ara n'hi ha 50, i tu pots veure una mica la identitat o el criteri d'aquella editorial perquè veus tots els seus llibres. Mentre que les llibreries normals, per mi, cometes un altre cop, juguen més al joc de les novetats, no? I de les piles de llibres i tot això, que em sembla estupendo, però això era, tenia un altre objectiu. Per això en diem llibreria, però també espai editorial, de pensament crític, edició independent, i ara són 50 editorials. Aleshores, com que el tipus de llibres que tenim, les editorials no són molt conegudes, o ho són, però no suficient, la nostra idea era programar molts i fer moltes activitats per omplir el local de gent, i un cop la gent està allà, descobreix que hi ha un ventall de llibres als quals pot accedir. Hi havia un editor, el Trinelli, aquest italià, que deia això, no? Que les llibreries han de ser llocs on passin coses. I va fer molta gràcia perquè ara parla de Mariana, deia el mateix, diu, és que el cine ha de ser lloc on passin coses, no? Més enllà de que seus i veus una pel·li, més enllà de que aquí tens, i tens 5.000 llibres per escollir, l'activisme cultural o cooperativisme cultural ha de generar moviment. Aleshores, he posat aquestes fotos bueno, perquè veieu l'espai, perquè veieu aquesta d'aquí és l'Aida, ¿vale? Que és una de les socis de Polen, i l'altra és la Mar, que està aquí. Aquesta foto d'aquí, el cultiu de llibres, això és una cosa que hem fet durant un any, que va ser del José Luis, que és aquest, el de la Barba Blanca, que és l'editor de Bellaterra, i ell va dir, hem d'inundar les parades de metros de llibres, i els hem de regalar. I vam dir, bueno, va, fem-ho. I llavors, el dia 12 de cada mes, a les 12 del migdia, anàvem a una plaça de llibres fora i durant una hora regalàvem llibres. I us asseguro que l'experiència va ser impressionant. O sigui, la gent, o sigui, agafava el llibre i deia vale, vale, però que vull aquest llibre, què us deu? Llavors, no, és que a 12 a 1 el regalem. Bueno, ja, però és que jo el vull. Bueno, doncs perfecte. Altra gent era com, no, ja tengo mucho, no? O sigui, però o sigui, va ser una experiència molt, molt bonica. I algunes editorials ens van criticar, no? Hòstia, esteu regalant llibres. No? Com esteu anant en contra de si regales, donem per sentat que la gent no en comprarà. Nosaltres pensem que és una mica el contrari, no? O sigui, nosaltres visibilitzem llibres perquè augmenti la massa de gent lectora o de gent interessada amb els llibres. Interrompiu-me, de veritat.
Com es deia aquesta campanya?
Conjunt de llibres. Vale. Quin és el marc econòmic i polític en el qual una experiència com la nostra té sentit? Aquí us posaré tres vídeos. Vale? Un és, sabeu aquest programa que fa el Pablo Iglesias de la tuerca, l'altra volta de tuerca? Mm-hmm. És una conversa llarga amb alguna persona. No? I en aquest cas, feia una conversa llarga amb el César Rendueles, que sabeu que és aquest filòsof o politòleg, que ha fet un llibre que es diu Sociofòbia, després va fer un que es deia Capitalisme Canalla, i després en té un de converses amb els sobirans que es diu Los bienes comunes. Espejismo o llarg, o així, ¿vale? I aquí li pregunta a Pablo Iglesias què és el capitalisme canalla.
¿Qué quiere decir que el capitalismo es un personaje canalla en la manera de construir una narración que explique?
Bueno, yo creo que eso realmente en los últimos 10 años ya hace falta explicarlo un poco, ¿no? Digamos que durante mucho tiempo la imagen que se nos transmitía del capitalista era la de la persona de orden, ¿no? Estábamos, pues eso, los perros flautas, éramos gente desordenada, utópica, ¿no? Que tenía la cabeza en las nubes, y luego estaba la gente de orden, ¿no? La que madrugaba, la que se levantaba todos los días, ponía sus negocios en marcha, hacía avanzar el país, ¿no? Y bueno, pues van trajes, atascaron nuevamente, hablaban con munición, nos decían que nos dejáramos de tonterías, ¿no? En los últimos 10 años hemos aprendido que no es así, ¿no? Hay, desde luego, empresarios serios y responsables, ¿no? Que tienen su propia trayectoria, que es la imagen, ¿no? De la persona responsable existe, es cierto, pero existe también un amplísimo mundo de auténticos buscavidas, ¿no? O sea, los auténticos malandros capitalistas que se dedican toda clase de troquerías. Ha sido así en la subprime, ha sido así en Bankia, ha sido así en Volkswagen, ¿no? O sea, que resulta que los directivos de Volkswagen se comportan como el chaval, ¿no? Que truca el motor para que su coche pase la ITV, ¿no? Lo que pasa es que afectando no a su coche, sino a varios millones de vehículos, ¿verdad? O sea, que el capitalismo está totalmente atravesado por esa clase de comportamientos, pues absolutamente al borde de la delincuencia. Y ha sido así siempre. ¿No? O sea, es una parte absolutamente consustancial, un elemento absolutamente consustancial al capitalismo, ¿no? Esa es la idea de capitalismo que han hecho.
¿Tú has pensado en sí?
Vale. Si voleu després, entrem a discutir, ¿no? Però crec que és pertinent amb la pregunta que li igual acaba el Jordi des de tota la vida. O sigui, no és que les cooperatives siguin empreses guais o alternatives al capitalisme, és que l'únic que podem fer és ser alternatius al capitalisme. Perquè el capitalisme és això. O sigui, el capitalisme és fer trampa, enganyar, semblar que ets una persona d'ordre i ser un canalla, no? O sigui, portar-te malament, portar les coses, tensar la corda al límit, eixamplar les desigualtats. Val? Aleshores, qualsevol eina per disminuir les desigualtats, frenar aquest capitalisme canalla, és vàlida, encara que no sigui totalitzadora. Val? Aquesta és la nostra resposta.
Però també és comprar barato i vendre car.
Per també és?
Comprar barato i vendre car. Per resumir-ho...
El capitalisme?
Sí.
Ah, sí, va, exacte.
Bueno, hem de veure si jo considero un canalla o no. I...
Després, una altra... de veritat, interrompiu-me, jo us ho vaig parlar. Un altre tant, les dones al sol. Suposo que heu vist la pel·li. Hi ha un moment que li estan fent de... estan a l'atur i hi ha un que aconsegueix una feina de cambur i van i a casa d'un ric i van tots, no? A fer de cambur es posen a veure un cop allà i hi ha un moment que li diuen s'ha d'anar a dormir al nen i envia a un dels seus amics i li explica el conte de la formiga i la cigala.
La cigarra y la comida. Pues vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano. Ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hijo de puta, la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo, cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿A quién explico esto? Porque esto no es así, esto no es así. La hormiga esa es una hija de una puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es por qué uno nace en cigarra y otro es hormiga. Porque si nace en cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone.
Vale, pues un altre cop, no? O sigui, el tema de el problema del capitalisme, igual, Jordi, és l'especulació i és l'acumulació i aquesta acumulació el que fa és eixamplar les desigualtats. Una cooperativa té molts mecanismes per reduir, limitar l'acumulació o, en tot cas, limitar l'acumulació que genera un eixamplament de les desigualtats. Ara, doncs, o sigui, realment hi ha una batalla molt bèstia amb tot el tema de la lliure competència, totes aquestes lleis europees, o sigui, són molt perjudicials per una pràctica econòmica que tingui per objectiu reduir les desigualtats. L'altre vídeo que us vull posar és pel tema de la condició, no? O sigui, nosaltres fem llibres i molts cops ens preguntem, llibres en paper, i molta gent ens pregunta, bueno, això clar, té un futur d'edat, ara s'ha de digital... O sigui, el canvi tecnològic sempre està allà i bueno, discutint això, doncs un dia ens vam trobar en aquest. Està subtitulat, eh? Si no...
En Skype?
Sap què?
Llegiu bé?
Si ho amplies?
Sí. Sí, sóc...
Ja, ara ja, ja. Ja, haig de. Ja, 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 ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
Un llibre,
vale.
No, Toni, com t'he dit, sembla que el d'aigua, però ja... Se'n va un llibre,
no? Ja, no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, Ja, så langt kom jeg altså.
Okay.
Ja, men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, ja. Så jeg turte å gå inn.
Åja, ok. Nei, men du skjønner, inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagretekst. Så for å komme videre, så tar du tak i ett og ett ark, på denne måten her, og så blar du over på neste side gang, da fortsetter teksten der.
Jeg blar, altså.
Du blar, ja.
Men jeg skal tilbake da.
Ja, da bare blar du tilbake her, på takk der. Der, så er det tilbake til den teksten han sa.
Ok, så slutter der, og så fortsetter den der. Ok, men når jeg skal avslutte, hva gjør jeg da?
Ja, bare slår du sammen permene.
Ja.
På den måten der. Sånn. Da er lukket her, ligger alt lagret inni der.
Ok, jeg skal ikke miste noe av teksten her.
Ja, alt ligger lagret inni her. Ja, det blir litt sånn fyr på hele grad her, kanskje litt sannsynlig.
Ja.
Ja, ok. Nei, for det er noe med det at liksom, du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere seg og bla i en bøk.
Ja.
Ja, men det er først før det går. Du må gå inn en gang til. Jeg åpner, sånn, og så, hva du kaller det?
Blar.
Jeg blar. Blar frem og tilbake. Og nå ligger jeg. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den her. Flott, ikke det? Kjempegøy. Nei, men du, vent, ikke sant? Nå det sånn igjen, nå får jeg ikke åpne den. Så det drikker ikke det her, sånn.
Åpne fra den siden der, sånn. Der nok.
Ja vel.
Har du en liten manual, eller?
Manualen, det skal følge med som manualen som brukerverdighet.
Sitt den der.
Å ja, den er jo. Ja, men ikke sant, det er noen samme problemer. Får den opp.
Bueno, això ho fèiem servir. No sé si ho heu plantejat els vídeos que hem vist. Ah, no, perdó. Això ho fèiem servir per discutir el diàleg aquest, no? O sigui, un editorial, quan us parli de la cadena tradicional del llibre o els llibres sempre s'han fet així, bueno, els llibres sempre s'han fet de moltes maneres, ¿vale? I sempre, com qualsevol, no sé, col·lectiu tecnològic, estem en constant reflexió, autocrítica, innovació. ¿Vale? Què fem? Agafem uns continguts, els dipositem sobre un suport perquè una comunitat en faci un ús. Aquests continguts, en el nostre cas, són idees, o reflexions, o invencions, ficcions. El suport acostuma a ser un llibre de paper i la comunitat, que jo crec que és el que ha guanyat importància ara, sobretot amb aquesta estafa financera i sobretot en el cas de Catalunya, el gran 15M, és la que dona un sentit a la nostra feina. Aleshores, si abans aquest esquema era lineal, o sigui, hi havia una gent que sabia, que tenia una idea, feia un llibre, una gent que comprava i el llegia, doncs ara tot això és més... Hi ha un diàleg, no?, entre les tres, no sé, aspectes o les tres fases. Una mica el que deia el Nando de la pregunta de l'Ivan, no? O sigui, nosaltres, per exemple, tenim uns 60 títols publicats i dels 60 uns 30 hem fet Verkami, no? O sigui, aquest procés de finançament popular, que és molt interessant, perquè tu preguntes a la comunitat abans de començar si aquest llibre interessa algú. O sigui, no t'arrisques al port de les llibreries a veure què passa. No, no. Ells ja vull fer aquest llibre. Us interessa? I la forma de respondre és, si la gent fa aportacions, és que sí, no? Llavors el fas. Val? O sigui, nosaltres cuidem els suports, però també intentem cuidar molt la comunitat. I les editorials petites o diria que noves, s'estan creant algunes, tenim molt en compte la comunitat. Val?
O sigui, perdona, jo ens, sí, per entrar una mica al punt nou, per dir-ho manera, o el que heu pensat i buscat eines o solucions és a la comunitat, no?
Sí.
I llavors, una de les accions o maneres de fer que més ha fet variar la comunitat ha sigut, per exemple, has parlat del Verkami, o en tot cas consultar o...
El Verkami és una eina.
Bueno, sí, a consultar, no?
Sí.
El Verkami i tal. Què més? Perquè si això està interessant, per d'una manera, no? Si és un terreny interessant, vull dir, ja fa molt temps que us intereseu pel contingut, ja fa molt temps que us intereseu per el suport, i ara el que deies, ara, llavors, a banda del punt, tinc curiositat, si esteu en un moment encara, allò de, hosti, només hem pensat en el recanvi, o només hem pensat en la consulta, però tenia curiositat saber si hi havia altres...
Eines, recursos...
Sí, o fertilitzants, diguéssim, de comunitat.
Per exemple, en el nostre cas, jo diria que hi ha dos molt importants, un és el mateix espai Contrabandos.
Val? O sigui, a l'espai físic del lloc.
Sí.
Per el que deies de fer coses, que passin coses als llocs.
Que passin coses i sobretot, allò hi ha 50 editorials que de tendències crítiques, però enfrontades fora de l'espai Contrabandos. O sigui, hi ha independentistes, catalans, i hi ha... Bueno, els hi podríem dir espanyolistes, però ells es consideren internacionalistes, antinacionalistes. Bueno, fora de l'espai es pot rematar. Mm. Allà es troben. Hi ha editorials marcadament comunistes i editorials marcadament anarquistes que fora de l'espai xoquen. Xoquen perquè els seus llibres es critiquen entre ells. Però a l'espai Controlandos han trobat una mena d'espai en blanc, de respir, on no relativitzar, no? Sinó agafar aire i mirar-ho tot una mica amb més calma. Val? Un altre, el tema de la intercooperació. La intercooperació també per nosaltres és fer alguna cosa juntes que soles no podríem fer. Per això nosaltres tenim, serà, són 9 col·leccions i la majoria de llibres els fem amb algú, no? O sigui, el de crític, no? Que cada any traiem un dossier, que és un llibre, després amb el grup Barnils traiem l'anuari Mediacat, amb els de la CUP, els seus llibres. Amb els de l'Institut Català d'Antropologia també traiem uns 2 llibres l'any. Amb els de Pamela també. És a dir, i des...
que sou part d'un engranatge, no?
O sigui, exacte. Que... O sigui, nosaltres ens interessa molt l'antropologia, però no som antropòlegs, i tenim criteri per saber si aquell llibre està ben escrit o planteja unes idees interessants, però a nivell científic, amb les 1000 cometes de ciència i tal, no podem validar aquell text. Llavors, l'Institut Català d'Antropologia s'ho mira, ens diu que sí, i a sobre ens en compra 100 pels seus socis. Vale? Si nosaltres haguéssim de... O sigui, ells ja ens fan una feina, no? Que ens donen la seguretat que hi ha 100 llibres que ja estan venuts. O sigui, aquest tipus de coses amb moviments o amb entitats funciona molt bé. Entitats que tinguin una massa crítica de gent.
O sigui, és com si dir... Hem deixat de posar tot el pes en el consumidor final, en el comprador final. No, és com dir, no posem tots els huevos en la cesta del comprador, sinó que ho repartim en aquest engranatge de...
I els fem partícips. També de la decisió de continguts. No? O sigui, quan l'ICA, o sigui, l'Institut de l'Antropologia, s'alça com a portaveu dels seus associats i associades, per dir que aquest llibre és interessant, el que està dient és que el llibre interessa a la meva gent, feu-ho. Un editorial molt clarament fonamentada en un moviment popular és que Ficantes de Sundos de Madrid, editorial, distribuïdora i llibreria. És un projecte que neix del moviment autònom de Madrid, aquí falta, o sigui, textos ben editats per formar la nostra gent, una llibreria amb llibres, i mira, ja que estem fent una distribuïdora per repartir-los pel món. Jo crec que ara tenen 20 o 25 anys, és una passada. Ja veuen molts llibres, molt ben fets, la llibreria també fa 2 anys, crec. I, o sigui, bueno, funciona perquè tenen una gent al darrere. Ara el que està passant, i potser la Jana ho sabrà més que jo, és que amb tot el tema de la crisi d'estada financera hi ha hagut un problema de mides. No? Les editorials mitjanes s'han vist que funcionaven amb un model on tots els... tota la carn estava a la graella del lector final, s'han vist absorbides per les grans, que les han comprat com a segells, o no han pogut sostenir una estructura que tenien molt gran. I moltes han tancat o han reduït molt. I les petites, que sempre era gent que no guanyava diners, sinó que els anava a posar, doncs, aquestes han sobreviscut. Però això és una mica esquemàtic, eh? Ara intentaré fer això de passar per gent que a mi m'ha ajudat molt o que em sembla interessant. ¿Vale? Aquest d'aquí és el Miquel Riguera, que és l'editor del Viejo Topo, fundador de la revista Quimera, un personatge, té 73 anys, em sembla, i segueix anant cada matí a llegir els manuscrits que l'envien. Doncs, en una trobada amb estudiants d'un màster d'edició de la Pompeu Autònoma, no sé qui em va preguntar, però ell va dir, diu, és que nosaltres som activistes culturals, que el nostre PSAC hauria d'aprendre com es diu PSAC en català, perquè... És que no sé què ho va poder dir,
el nostre PSAC.
Hem de tenir un funcionament d'empresa. És a dir, a nosaltres el que ens mou és l'activisme cultural. Clar que a vegades, quan ens fan un curs de comptabilitat cooperativa pues, i ens agrada les matemàtiques, pues, ens fa gràcia. o quan ve un coach d'aquest, no? I et diu, et fa gràcia, però no, no podem oblidar això. Vale? Si poguéssim, no seríem una empresa. O sigui, si tinguéssim una renta bàsica i només poguéssim fer llibres i portar una mini caixa del DB i l'AB, ho faríem. Vale? O sigui, on centrem més esforços és en definir el nostre activisme cultural. La Marina Garcés. Bé, bueno, l'Espai en Blanc. L'Espai en Blanc, és aquest col·lectiu d'autònoms de Barcelona, sempre diuen que estem al marge però no volem ser marginals. Vale? És veritat, eh? O sigui, l'Espai Portalandos ens considerem marge, perifèria, tot això, però volem incidir. O sigui, no volem, no, no volem ser vanguardia d'un centre no sé què, sabem que estem al marge, o sigui, som minoritaris i tot això, no, no, no ens sap greu, però no ens volem quedar allà i sobretot no volem que se'ns marginin. Tampoc volem assumir un ministeri, però bueno, no ens faria bé que ens preguntéssim més coses. L'Elma és de la Ciutat Invisible, que és la cooperativa on també és el Ivan Miró, i li va fer una entrevista directa, val? Aquí està el link de l'entrevista, i deia això, no? Podem ser molt assemblearis i continuar sent verticals i androcèntrics en molts aspectes. I en l'entrevista explica com a la Ciutat Invisible, per exemple, han incorporat el tema de les cures, de la intenció individual de cada persona a l'hora d'organitzar-se. I quan fan les assemblees, abans de començar sempre pregunten. O cadascú diu, com estàs? Què et passa? No? Nosaltres ho vam incorporar quan vam llegir l'entrevista i us asseguro que la dinàmica de les reunions de treball i les assemblees que fem a Polònia ha canviat molt, perquè realment, quan tu et pregunten com estàs, si un dia estàs malament, no us ha passat mai que feu una reunió i només perquè heu dormit malament o perquè us heu discutit amb la família, doncs la reunió va malament, però ningú sap que t'has discutit amb la família. No? Doncs el fet de poder-ho dir, venga, jo avui estic ratllat, estic molt, no sé, potser, i la gent respon, diu, vols fer una reunió demà? O sigui, no, no és passar de tot, és... tu pots dir, bueno, no em veig d'acord a fer la reunió, però em comprometo a fer-la demà. No? Pues aquestes coses, que també tenen a veure amb una cosa que deia el Miquel Riera, no? Que deia, li van dir, les editorials us hauríeu d'ajuntar. Ell va dir, no ens podem ajuntar perquè cada editor, cada editora té un ego de l'alçada d'un campanar. I ajuntar-nos podria voler dir renunciar a l'ego. I això no ho podem fer. I alhora ens deia, i l'ego no és dolent en si, o sigui, l'ego s'ha de cuidar, s'ha de cuidar l'ego dels editors, dels socis de treball, en el nostre cas hem de cuidar molt, molt, molt l'ego dels autors i les autores. O sigui, quan una persona escriu un llibre és perquè està convençuda de que allò és interessant per algú. O sigui, té un ego, guai, doncs l'has d'animar. O sigui, nosaltres dediquem molts esforços a animar l'ego dels nostres autors. No te'n sabrem ser pilota, i ser fals, hipòcrita i tal, sinó cuidar bé això perquè no surti per altres bandes. No? Vale. I llavors, aquest d'aquí, el que està més que vegi amb el paper a la mà, aquest és el Ramon Borda, que és un personatge de la Floresta, que és un jo visc, que és paleta i poeta, i sempre parla com a poesia. No? I l'altre dia vam portar els Sobirans a la Floresta una xerrada, i al sortir ell deia, una mica hem de tendir a fer aliances moleculars de singularitats. Vale, això què vol dir? Vol dir que l'Ajuntament de Barcelona va convocar una reunió de llibreries independents per veure quines polítiques havia de fer. Ens va sentar en una taula i cadascú va treure la seva carta als Reis, però els Reis no... O sigui, per cadascú els Reis eren personatges diferents, no? Uns deien, pues jo vull diners per programar perquè programo molt. Ah, però jo no programo, jo vull diners per fer ampliar la llibreria i posar l'ascensor i tal. O sigui, si pretenien que ens posessin d'acord amb qui necessitàvem, no ho van aconseguir. Però no és dolent, és a dir, les llibreries independents de Barcelona són singulars. I si volem ajudar-les, o si necessitem que ens ajudin, aquesta ajuda ha de respectar la nostra diversitat. I es poden donar ajudes a la innovació i que cadascú defineixi què és innovació per ell.
I ho van aconseguir? Ho han aconseguit entendre això i fer una cosa pràctica?
No, van fer una convocatòria per subvencions per innovació, però hi ha innovació tecnològica, O sigui, bàsicament per programari i coses així. Després vam fer una ajuda per... A veure, l'Ariadna en parlarà, no? Però haureu sentit a dir que les llibreries tanquen, no? Moltes llibreries han tancat i tal. Les llibreries tanquen no és perquè les no llegeixi, sinó perquè el preu del lloguer és abusiu. Val? Nosaltres, per l'Ajuntament, diu, com us podem ajudar? Pagueu-nos el lloguer. És molt fàcil. Doncs vam fer una ajuda per pagar-nos l'IBI. Que no està mal, però és poc, i a més va a la propietat, llavors tu has d'establir una relació rara amb la propietat. No? Dius, escolta, que et pagaran l'IBI, però aquests diners són per mi. I diu, com? I diu, sí, sí, és molt raro, però ha de ser així. I, bueno, algunes ho vam aconseguir, altres no. És molt difícil, perquè jo defenso això, però de la reunió de llibreries, segur que si us vinguessin a explicar aquelles reunions, altres t'haurien pensat diferent. O sigui, per exemple, hi ha algunes que estan en contra de fer presentacions de llibres a les llibreries.
Però estan en contra que cadascú faci el que vulgui, no?
Bueno, però és això de... Bueno, o sigui, quan es llencen missatges del tipus la gent no llegeix, la pirateria, no? O sigui, tot això són dardos o dards que tu llences als altres. No? Llavors, clar, la gent que està acostumada als altres, tampoc estan acostumades a dir bueno, que faci el que vulgui, tot suma, no? Però bueno, sí, jo estic d'acord amb tu, que faci el que vulgui i el que li sembli més convenient. Vull dir, també haureu sentit a dir alguna vegada és que a Barcelona cada dia hi ha masses coses, no? Ho heu sentit ahir, a la presentació digital. Bueno, és que a Barcelona, ja hem oblidat, són 4 milions i mig de persones. A l'espai contrabandos n'hi cal 70 persones. A mi que hi hagin 20 presentacions més a Barcelona o al Raval, per mi no és competència, sinó és ampliar el ventall de possibilitats. Potser m'equivoco, I la gent diu, no, però és que sempre són els mateixos els que van als llocs. No, doncs ampliem públics. Intentem-ho, vaja, almenys.
Segurament, en aquest sentit, el de generar la comunitat aquesta és molt important. Bueno, vull dir que quan hi ha molta oferta cultural, però si tu has mimat aquesta comunitat, segurament tindràs la gent que t'ho valora, no? Que bé.
I que la comunitat no sigui una cosa estancada, o sigui, tancada.
Ja.
Endogàmica, exacte. Si, per exemple, nosaltres a l'Espai Contrabandos les activitats que fem són probablement presentacions de llibres de les 50 editorials que hi ha. Els públics de les editorials canvien molt. O sigui, ara portem 2 anys o 3 i de veritat que encara hi ha gent que ve i diu no sabia que això existia. O sigui, ve molta gent per primera vegada encara. No? I el dia que ens passi, llavors tindrem un problema. I no és un tema de creixement, és un tema de... Bueno,
de polinització, que diuen.
De polinització, exacte. Exacte. Clar, que no us he dit. Això ens diem polen. Ens diem polen perquè la fàbula aquesta que explica el tio dels ulls al sol, el Con Bendit, que era el Daniel Rojo del maig del 68, que, com diu el Manuel Castells, era un gran revolucionari i un mediocre socialdemòcrata, bueno, doncs, va fer un llibre, que es deia Què hacer, com el del Lenin, i deia, econòmicament hem de deixar de funcionar com la fàbula aquesta de la formiga i la cigala, on una acumula i després no reparteix, o sigui, genera la desigualtat, i funcionar com les abelles. Que les abelles, que com funcionen, més o menys, eh? Doncs agafen, elles per viure necessiten agafar el pol·len i agafar el pol·len i mitjançant de flor en flor el que fan és repartir vida. O sigui, la seva activitat econòmica no és ni és extractiva però no és com es diria, depredadora o no genera mort, no? Sinó que reparteix vida. Doncs pensem l'activitat econòmica de les empreses doncs amb aquest paradigma. I per això ens diuen pol·len. I per acabar, bueno, si em queden 6 minuts, vaig posar aquesta frase i el Jordi em va dir, ei, la coneixeu, aquesta? Si m'ho he seguit més més lejos és perquè m'he apropat en... Aquí ha de posar hombros. De gràcies. Que és aquesta idea de Perquè en el curs que vau fer...
l'edició de novembre.
L'edició de novembre, va haver una noia que em pregunta si jo tinc una idea que per mi és superimportant i vaig a la cooperativa, clar, allà me la modificaran. Doncs també cal trencar una mica amb aquesta... aquest mite, no?, de que les idees són pròpies, que són úniques, que té molt a veure amb tot aquest rotllo dels emprenedors, no? No, tu vas estar tenint una idea i et faràs d'or i tal. Doncs. Bueno, perquè tu tinguis una idea, molta gent abans doncs, t'ha hagut d'ensenyar a llegir, t'ha hagut d'ensenyar a escriure, t'ha hagut d'ensenyar a vestir-te, o sigui, una mica més del voltant, no? I aquesta cita del Newton diu això, jo em vaig pujar a un blus del gegant i per això vaig poder veure més enllà. És una metàfora. I jo l'exemplifico amb un vídeo que us posaré ara, que m'agrada molt, que és, vosaltres coneixeu Bob Marley, no? Coneixeu Non Palidece, un grup argentí que fa reggae? Pues els Non Palidece, pel 30 aniversari de la mort de Bob Marley, li fan un homenatge, fan un concert, i en la cançó de No More Trouble, no, no més problemes, conviden les Actitud Maria Marta, us sona aquestes? Un grup de rap d'Argentina, i a mi em sembla una... O sigui, surt una cançó que a mi, o sigui, m'encanta, ¿vale? I per mi representa això, no? Quan una persona fa una cosa ben feta, a sobre una altra fa una cosa ben feta, i a sobre una altra, o sigui, no hi ha límit, no?, a aportar. Això també té a veure amb una cosa que no he explicat de l'editorial, que és el tema de les llicències lliures, o sigui, nosaltres intentem convèncer els autors que publiquin en Creative Commons i llicències d'aquestes que en el fons ho permeten, o sigui, no discuteixen aquesta idea és teva i això és teu, però permeten més la còpia i la circulació i per tant el debat entre nosaltres. Doncs us poso la cançó. I així descansem una mica abans que...
Que se sienta sin ningún lugar a dudas. Necesitábamos confirmar la presencia femenina en esta convocatoria. Aplaudan y fuerte a Malena D'Alessio, Gabriela Ivón de Actitud María Marta. ¿Qué? ¿Qué?
¡Lorena! ¡Hola! ¿Cómo están? Un honor estar acá, ¿eh?
Bueno, en esta ocasión, lo que se dice una verdadera Persian, en combinación, en vivo y en directo.
¡Eso!
¡Drum it!
Thank you.
Ariadna. I sapiguem que no tenim massa temps. Li voleu preguntar algú més del que li hem preguntat al mitjà, Jordi? Pot comentar algú?
Ha sigut molt interessant. Sí. He fet els deures i no m'havia mirat prou. Hi havia algunes coses que no m'havia mirat. Igual.
Bé, també és per dir que veniu a veure'ns, no? Ja estigueu pel Raval, estem a Junta de Gondesvit i anem allà i a prendre te, cafè.
A mi l'altre cop em va deixar bastant al·lucinat el model de contrabandos. Després pensava d'alguna manera, una mica amb pinces, però és com una mena cooperativa de serveis de les, no, de les diferents editorials. Sí. I, però bueno, que la manera com les diferències entre ells, aquestes rivalitats que deies, l'engranatge que heu fet ho trobo brutal. Molt obert i a la vegada molt útil, no?
Sí, sí. O sigui, ja...
Tenen per infantil. Sí, no?
Sí, sí. Hi ha editorials que... O sigui, la quota màxima són 100 euros al mes. I hi ha editorials, sempre els diem, teniu una presentació, veneu llibres, recupereu la quota i tu li vaqueu. No? Hi ha editorials que estan facturant 1.000 euros al mes. I d'aquests 1.000, o sigui, 100 es queden de quota. No? Vull dir, les que han pillat el model, els hi va molt bé. Hi ha altres que no, igualment venen perquè són traficantes, no? O Virus, o Xalaparta, que tenen més coneguts.
La llibreria Traficantes s'assembla
a la Rosa,
no funciona
aquest, no funciona així, eh? No, perquè jo només he vist llibreries ordenades per editorials a Mèxic.
I el sistema aquest que cada editorial paga uns diners, això existeix en un altre lloc?
Jo crec que no. A la casa del llibre tu pots pagar, però igualment es queden al 42% o 40%. O sigui, pagues com per aquest destac, no? Però no per tenir allà el teu fons.
Hi ha una cosa que sí que em quedo a més per tornar-hi. O sigui, aquests exemples que has posat, quan has dit lo de la gestió dels egos, lo de no sé què molecular que deies, per mi serveixen per pensar per on, en quina mesura seria singular el cooperativisme en cultura. No, perquè a vegades tots els models de producció són com mecanicistes, igualitaris, tendeixen a pensar molt les coses en formes estandarditzades de funcionar i no sé si, jo crec que en més llocs deu passar, però en cultura és molt evident que s'han de trobar formes de conjuntar dinàmiques individualistes, per entendre's, en dinàmiques col·lectives. I aquí jo no dic que estigui solucionat, però almenys l'exposició del Jordi serveix com a exemple per apuntar un tema que tenim pendent de pensar més, que és quina singularitat tindria el cooperativisme quan l'associem a cultura. I que crec que aquesta és una de les bandes per on s'ha de pensar. Un altre tema que m'interessa molt és també com integreu, per això he dit que ara així ens he tirat el tonto del parc infantil, i això em sembla de moment com bastant peculiar de vosaltres, o com integreu tots aquests discursos de les cures i de lligar vida i fer, etcètera, perquè en algun es diu, es parla molt a molts llocs, es parla de les cures, comença a estar de moda parlar-ne i tal, però crec, del que jo conec, tenia una forma molt integrada de treball com... M'agrada la paraula, però com molt natural, no sembla una impostura en el que ho ha afegit el xip cura sobre algo que era... I això ja ho comento com algo singular de vosaltres, algo del que aprendre d'ells o de tercanejar una miqueta, perquè em sembla que tenim una manera de fer on això està com molt naturalitzat o algo així, no?
És tan natural com que aquest que surt aquí, amb l'Aida, aquest d'aquí, que està a l'esquena, i aquest que està per José Luis és el meu fill i el de l'Aida. Llavors, nosaltres, clar, som tres socis de treball. Dos d'ells vam apostar per tenir un fill. No volíem tenir un fill i no veure'l perquè estem treballant. per una cita de Mujica, sabeu, el expedient d'Uruguai, que deia... I té a veure amb una cosa que deia l'Ariadna i que a mi em sembla fonamental del cooperativisme, com una handicap, com una cosa a posar-hi fre. Diu, si no te pones un límit en la cabeza, el mercado te chupa la vida. O sigui, amb cultura sempre pots fer més. O sigui, nosaltres fem 10 llibres l'any, però sempre en podríem fer 11, 12, o sigui, sempre podríem treballar més hores, sempre podríem fer més presentacions. O sigui, t'has d'autoobligar, no? Diu, puedes caer en la tontería de decir, yo no quiero que a mi hijo no le falte nada, y resulta que le faltas tú. No? Doncs nosaltres volíem poder treballar sense perdre'ns la vida del nostre fill, no? I per això som molt rigorosos amb agafar-nos tots els dies que podem de vacances, quan hi ha pont sempre tanquem, no sé, i és fort, perquè l'altre dia, aquest pont del maig, no, de la Puríssima Constitució i tal, estàvem fent l'assemblea, hòstia, com ho fem, uns que treballen al principi, uns que treballen al final, i al final, no sé si va ser l'aigua de la marca, va dir, i per què el paquet del pont? Home, per què? Tanquem. Tanquem, punto. O sigui, no tenim que justificar-ho davant de ningú, no? No tenim cap jefe que li semblarà malament. Vull dir, som nosaltres, i això, o sigui, si el teu jefe, entre cometes, o poder decidir la teva gestió, és molt important, eh? I està molt... Jo us ho recomano, doncs, òbviament. Mm.
I al revés també, no? Si no es porteu la vida a la llibreria, teniu cuina, teniu...
Clar, no, clar. Sí. A la llibreria, o sigui, allà dinem, ve molta gent a dinar, el Jordi va a la llibreria... Molts editors venen a dinar i ens aprofitem per... No per fer reunions de feina, sinó per fer tertúlies, no?
Voilà. Pues gràcies i després seguim una mica. Aprofito aquest intermedi per recordar-vos allò de l'Ivan. L'Ivan ens passava una fulla l'altre dia en el qual, bueno, tenia com una mica protocolitzat. Jo pensava que seria més fàcil, que jo li passava la llista i pim-pam, però ell preferia... És aquesta llista perquè entreu en el mailing de Coopolis i us puguin oferir assessorament, rebre informació, etc. Llavors, la fem rodar qui no l'hagi firmada i estaria bé que quan haguem acabat aquí una hora i pico o dues, no sé quantes queden, doncs tinguem la fulla plena o qui no ho vulgui no s'hagi comptat. I ja ha passat a l'intermedi, jo et presento a l'Ariadna, ell està a Somsex, no sé si ho coneixeu, és el cinema aquest cooperatiu que ja va ser un cinema petit, singular, en un moment, i de cop i volta em sembla que el que el portava ho va deixar, i us ho veu quedar un col·lectiu, sou una cooperativa, i voilà, i ens explicaràs com vas, i en lloc de llibres parlarem de cine.
Molt bé. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me, la veritat és que ens feia molta il·lusió participar en aquest curs. Bueno, Zuzets, Cine Cooperativa, que aquesta és una col·letilla que li vam posar al nom original, que era Zuzets. Bueno, som una cooperativa de treball associat i, per si no ens coneixem, estem a la Riu de Francs, a Sants, i bé, primer de tot dir que som una cooperativa nova, novíssima, una cooperativa nova, com que vam arrencar el projecte al novembre del 2016, o sigui que estem absolutament en un període de detectar com caminar. O sigui, que també potser pot servir per preguntar, no? Nosaltres acabem d'arrencar i tenim uns dubtes encara i bueno, estem aprenent. Primer, com sorgeix, no?, aquesta nova etapa dels Zuzets. Nosaltres, bueno, els Zuzets, diguéssim, l'etapa anterior era un cinema que es va obrir el 2013, que és la mateixa sala, estava promogut per un, diguéssim, mecenes o, diguéssim, activista cultural, parlant d'aquesta paraula, Paul Rejo, és a dir, Esteban Bernades, ell és francès i vivia entre França i entre París i Barcelona. I el l'any passat va convocar a diverses persones del sector de l'audiovisual del cinema de Barcelona a la sala per dir que volia fer una gestió del cinema però que no volia que la sala tanqués. I bueno, de fet van ser unes diverses reunions obertes, i, bueno, obertes, és a dir, ell va convidar més persones, però bé, que hi havia gent de Barcelona, de Catalunya, vull dir, que estaven molts perfils diferents, hi havia productors, distribuïdors, col·lectius vinculats a l'audiovisual, directors, directors, i que hi havia un poti-poti bastant fort. I, bueno, hi havia com una necessitat o una voluntat de que la sala no tanqués. Primer de tot va ser això, no? O sigui, aquesta sala tancarà és una sala que de fet, bueno, és un fenomen a nivell tècnic, i bueno, de fet, l'espai és bastant singular, bueno, creiem que era bastant única, i primer de tot va ser això, no? Vull dir, la sala no pot tancar, i bueno, i d'aquí va sortir un grup de sis socis, sòcies, treballadores que som ara mateix. També com una mica per donar un context que, bueno, que diguéssim, fa anys, no?, que assistim a com creixent, van desapareixent les sales de cinema, van tancant, de que no ho hem fet aïllat, de fet, fa bastants anys que està passant, de Reus, de Sena Urgell, d'Alexandre, de que són bastantes sales que estan tancant a la ciutat, i jo crec que diverses persones que ens dediquem al sector també havíem com pensat què passa amb aquestes sales que estan tancant, o sigui, també veiem que potser era interessant donar els honors, tot i que no eren nostres, però sí que hi havia com un imaginari col·lectiu de dir, bueno, tenim sales de cinema tancades, també en uns espais on exhibir cinema, que potser són les pel·lícules que no ens sentim molt tancat i no ens van interessar. I, bueno, de fet, bueno, això va ser, no sé si se va donar com unes jornades que hi ha com unes polítiques de cinema que estaven organitzades per l'Ajuntament, i en una d'aquestes que bueno, jo vaig assistir, va sortir aquesta idea de bueno, que fem aquestes sales tancades, no? I potser estaria bé d'alguna manera convertir-les en espais públics. Això és una idea que es va quedar a l'aire i no s'ha executat. Però bueno, diguéssim que ens vam trobar amb aquesta conjectura, no? Que els ombrells tancava, i bueno, davant aquesta situació de que van tancar sales de cinema, i de fet tots ens dediquem al cinema, primer perquè estimem molt aquesta professió i perquè creiem que han d'haver-hi aquests espais, doncs va sortir com una espècie de necessitat de, bueno, ens hi posem i a veure què passa, no? Això una mica perquè sapiguéssiu com sorgeix, no? I, bueno, una mica d'aquestes reunions que us deia que van passar a l'abril, va sortir aquest grup i bueno, teníem com un problema, bueno, dic problema, però hi ha uns punts a favor i uns altres que bueno, potser no tant, que és que diguéssim, l'Esteban Bernates, que era l'impulsor de la sala, ell sí que va expressar com una voluntat de que volia que la sala, diguéssim, no la gestionés una persona, diguéssim, el subjecte interiorment era una SL, era un cinema que apostava per un cinema independent, que no aconseguia distribució en sales comercials, vull dir que sí que hi havia com una curadoria per un tipus de cinema i una aposta per un cinema compromès, però tot i així a nivell de, diguéssim, d'economia, organització, era una empresa molt. I bueno, sí que va dir que, bueno, que volia que fos una experiència més col·lectiva, cosa que nosaltres havia de ser així, perquè és que no érem uns, sinó érem sí, quan de fet aquelles reunions érem cents. Però ell ens posava com a condició de que havíem d'obrir, reobrir la sala en un plaç de... O sigui, això ens vam reunir a l'abril, ell volia que a l'octubre obríssim. Clar, obrir com? O sigui, havíem d'estar constituïts d'alguna manera. Bueno, primer de tot coneixe'ns, no? Perquè bueno, us explicaré el grup que som, no? Que també no ens coneixíem. I clar, d'això d'entrada ens va espantar, perquè veiem claríssim que ens hi volíem posar, però bueno, hi havia com un condicionant de que en 4 mesos havíem de conèixer-nos, decidir quina forma havíem de prendre com a forma jurídica, fer tot un rescat de recontactar distribuïdores que havien treballat en el cinema i obrir, no?, i esperar que anés bé. Llavors això també és com això, un condicionari també, doncs, de coses que potser ens anem trobant que no estan, bueno, que anem una mica remolc d'algunes coses, i per altra també que el grup que va sortir, bueno, ens vam haver de conèixer
intensament, i d'aquí també van sortir dues coses positives, no? Som sis socis, sòcies treballadores, que tenim com perfils professionals diferents, tots ens dediquem al sector audiovisual, però som tres cineastes, també treballem com a dinamitzadors, hi havia dos programadors i crítics, i un productor. A part, també a la sala hi ha dos projeccionistes que estan mitja jornada, i diguéssim, entre la sala de cinema també hi ha un espai de bar. El que passa és que diguéssim, el bar està externalitzat, que Leandro, que és company nostre, doncs encarrega el bar, diguéssim. L'equip és bastant divers. I bueno, també això una cosa, i recuperant el que tu deies, que per nosaltres venim més aviat de l'activisme cultural i no venim del cooperativisme. Que això d'entrada nosaltres pensàvem que és una mancança, o sigui, ens semblava molt bastant lògic que veient que érem, no?, sis persones que veiem que el cinema s'havia de portar d'una manera, diguéssim, transversal, igualitària, les decisions les volíem prendre entre tots i totes, que estàvem a Sants, no?, que hi ha com molta feina feta, vull dir que ja és un barri que està organitzat, hi ha molta... Vull dir que el tema de cooperativisme costa molt arrelar, doncs veiem molt lògic, no?, o sigui, prendre la forma de cooperativa. Però bueno, també era com un bagatge que no teníem, sí que veníem potser d'això, més de l'activisme cultural. També, bueno, en aquest procés, diguéssim, més o menys ràpid, en el que ens vam veure de decidir, doncs bueno, al final vam decidir fer-nos cooperativa de treball associat sense ànim de lucre. També dir-vos que per obrir el cinema vam fer una campanya de micromecenatge a Mercami, que la veritat és que la rebuda va ser molt més del que ens esperàvem, perquè sí que és veritat que els uns veig, diguéssim, anteriorment tenia un públic, diguéssim, però era un públic molt concret, no? O sigui, com a espectadors cinèfils, molt cinèfils, però més enllà d'això, bueno, que nosaltres veiem com una mancança del projecte anterior. Però diguéssim, la campanya creiem que va poder arribar bastant més, va ser com una sorpresa molt positiva, i vam aconseguir 20.000 euros que després treia els impostos, bé, diguéssim, els impostos no, amb el que es quedava al canvi, doncs van ser 17.000 euros. I també diré que la campanya, nosaltres, diguéssim, les aportacions, diguéssim, la contraprestació que nosaltres volíem oferir, la que era la més general, dels carnets d'amics i amigues dels 11ets, que diguéssim, això també era com una manera de fidelitzar, o sigui, era com vendre, diguéssim, aquestes entrades, a part de les entrades, o sigui, era no tant els diners per arrencar, que sí que va ser un cost, o sigui, al final, diguéssim, l'obertura va costar uns 5.000 euros, però si no, era més aviat intentar, doncs, transmetre el projecte a través d'aquesta campanya i, diguéssim, amb aquests carnets d'amics i amigues, després us explico exactament quin és el paper d'amic i amiga als 11ets, que la gent coneixés el projecte, que vingués a la sala, que, bueno, que vingués una o dues vegades, no? Que també era una idea de dir, hola, estem aquí, no? Hem nascut, però veniu a la sala, que no sigui una cosa com anecdòtica. Talleu-me, o sigui, preguntem el que voleu. Després, com ens definim, no? Que això també és una cosa que tu apuntaves, que bueno, crec que és com el gran tema, no? Clar, que nosaltres, com a cinema, o sigui, com a activitat principal, no? És com divulgar cinema, que m'agrada molt que tu també parlaves com de divulgar, bueno, o sigui, literatura o llibres, no és divulgar cinema, acompanyar-lo i comunicar-lo, no? Perquè si nosaltres detectem com uns continguts que ens semblen interessants, diguéssim, hem de crear com tota una xarxa d'interès i acompanyar les pel·lícules, que per nosaltres també era bastant important que no fos una cosa de, bueno, adquirim aquesta pel·lícula, la posem aquests dies, diguéssim, i ens oblidem, no? O sigui, que hi ha com un procés d'acompanyament d'aquestes pel·lícules, que aquestes pel·lícules darrere hi ha un equip humà, no?, que ha treballat amb elles, com ens vinculem amb aquest equip humà, sempre intentar, doncs, poder portar els cineastes o gent que ha treballat en la pel·lícula, diguéssim, per generar una mica de debat entorn d'aquestes pel·lícules, no? Que no sigui simplement anar al cine i, bueno, surto i faig una birra i me'n vaig, no? clar, un tema que com nosaltres com ens pensàvem, volíem, o sigui, la nostra idea era com fer un cinema comú, però amb una línia editorial definida. Que això crec que planteja com molts dubtes i és un tema, bueno, que crec que dintre del món cultural i un cooperativisme cultural és complexa, no? Clar, nosaltres creiem com un cinema plural, amb versió original sempre i amb esperit crític. Clar, com, no? Clar, entre nosaltres mantenem cinema no només com bueno, cinema ficció, sinó ficció, documental, cinema experimental, cinema infantil, videoart, diguéssim, no només llargmetratges, sessions de curtmetratges, no? O sigui, també hi ha com una tendència general que vas a les sales i habitualment són llargmetratges, majoritàriament de ficció, no? Com primer definir que el cinema és tot, no? I que no fem distinció, tots els gèneres ens interessen i per tant, no, d'alguna manera com diversificar. Versió original perquè també una de les nostres idees era com intentar mostrar aquestes pel·lícules com han estat pensades, no? Com respectar l'obra, com s'ha pensat i això també és una cosa que intentem insistir, que ens hem trobat amb altres projectes que no, potser som una mica divergents amb aquest tema, però si hem defensat la versió original, això també passa que hi ha gent que, per exemple, no, el de llegir subtítols encara és una cosa que es fa mandra, no? I hi ha gent que, bueno, no li ve de gust o simplement això, prefereix que estigui doblat, no subtitulat, però no, això és una aposta. I, bueno, esperit crític perquè, diguéssim, totes les pel·lícules que tenen portades són pel·lícules que creiem que hi ha un raonament o una mirada crítica sobre la temàtica que aborda. Llavors, però, tornant a, diguéssim, intentar que sigui un cinema plural però amb una línia editorial definida que, diguéssim, intenta rescatar pel·lícules que no tenen distribució comercial, pel·lícules independents, majoritàriament, potser poc conegudes o conegudes en uns circuits a vegades que són bastant específics, bueno, com poden ser plurals, no? O sigui, com no caiem en aquest elitisme. I també rescatar-se el projecte anterior, nosaltres creiem que els 11è etapa 1 tenia com una mancança, era que, bueno, que, també parlant amb altres espais del barri i tal, no sé què, detectàvem que bueno, era com un projecte que s'havia posat com molt des de dalt, el barri no sabia com intentat obrir, bueno, era com un projecte satèl·lit allà al mig que creiem que s'havia creat com una espècie, no de rebuig, perquè la gent del barri ni fu ni fa, no, bueno, o sigui, era la gent que, bueno, com amb un gust, un cinema molt específic i d'aquí no sortíem, no? Clar, i tenim com un problema primer, com canviem aquesta imatge que s'ha generat del projecte anterior, perquè seguim estant a la mateixa sala, ens diem Zonzeig, encara que ens diem Zonzeig sinó cooperativa, però també per dins està igual. Bé, o sigui, hem fet petites reformes, però diguéssim que l'estructura, si tu vens, aparentment no hi ha un canvi, no? I bueno, les etiquetes aquestes que passen, no? El cinema contemporani d'autor, un cinema lent, no? És un cinema críptic, és una pel·lícula iraní, no? Aquestes etiquetes que I bueno, jo us volia posar un vídeo, un petit fragment, que era una mica sobre aquesta idea del cinema lent, no? Que és com una cosa bastant comú. Que això no vol dir que només passa pel·lícules lentes, que no és així, però això és divertit comentar. Us posem un fragment, està subtitulat, és d'un cineasta experimental que va morir l'any passat, que es diu Peter Hutton, no sé si el coneixeu. I bé, o sigui, el fragment que us posaré... Prèviament, el que jo explico és que el cinema que ell fa, que és experimental, però és molt paisatgístic. I explica que ell, d'on li ve la idea de fer aquest cinema, deia que el seu pare era mariner i que el record que té quan fa les seves pel·lícules és com el seu pare quan tornava als viatges, feia fotografies i veia un àlbum amb les fotografies dels viatges. Llavors era com la sensació d'anar passant pàgina a pàgina de l'àlbum, veient aquelles fotografies que eren molt estàtiques, però diguéssim que el moviment de canvi d'una pàgina a l'altra era com el moviment que ell intentava com crear en aquests plans i tal. I després li pregunto, bueno, i per què aquest cinema lent? I ja no sé res.
Gràcies. the way that they can go sort of in different ways with each other. And that's good. And it's you know, I think it's important that you really try to slow people down and to remind people that sometimes a very quiet and understated experience is going to be pleasurable. And, you know, I often think that people need a little quiet time, you know? It's like taking a pause and collecting new thoughts and creating a space to kind of think about things without really being forced to kind of go in a certain direction. So, I think it can be very liberating going into the cinema and not being directed in an overt way, and being sort of said, okay, you can stay here and you can wander around and you can imagine, you know, I'm going to try to give you some freedom to do that, you know. But of course, a lot of people want to go to cinema to be manipulated, so, you know, it's not for everyone. I think the one thing that, as an artist, you realize is that, you know, all work has its limitations. You know, you can't be everything to everybody. And so you hope that in the final analysis that you can reach a few people that maybe haven't had this kind of cinematic experience before. It's a challenge, I think, to get people to slow down and to look. I think in today's world, we're very acclimated to being fed information through the television and through the computer, and we don't really have a great ability to kind of look at things and to kind of visual discipline. So sometimes these films require a certain degree of patience on the viewer's part, and we tend to be very impatient in today's world. Yeah. I always feel like I'm trying to take things back into time, and the enterprise of cinema is trying to push us into the future, so it's a kind of inherent struggle with the expectations that people have when they go to a film. But many people don't want to go backwards, you know. I'm in my kind of 19th century person, so I like to go slow, I like to spend time looking at things, I like quiet, and
bueno, espero que ara no t'hagis espantat aquest perquè sembla que les seves pel·lícules siguin lentíssimes, però bé. De fet, m'anava molt bé agafar aquest fragment d'aquest cineasta que, bueno, sé que us hi trobava molt bé l'any passat, perquè, bueno, crec que per una part, com parla de parlo del cinema lent, eh? O sigui que com aquesta necessitat d'una pausa i d'un cinema que no, diguéssim, un cinema que no et manipula, no? Que ha d'haver-hi un espai per un cinema, diguéssim, més lliure i que l'espectador pugui fer les seves interpretacions, que això no vol dir que sigui un cinema crític, no? I també més enllà d'això, com les expectatives, no? D'anar a una sala i esperar, doncs, com uns tipus de continguts. I sobre el de l'elitisme, no? Que dèiem, com intentar no caure en l'elitisme, per exemple, nosaltres sí que és veritat que intentem tenir com una línia de cinema independent o d'autor, o com li volguéssim dir, també és com, per exemple, acompanyar totes aquestes pel·lícules sempre que puguem de debats o xerrades, no perquè sigui una pel·lícula que no entenguem, eh? Però simplement si projectem una pel·lícula i parlem sobre la pel·lícula, puguin venir els cineastes o estiguem nosaltres allà, bueno, és una manera de baixar-li un nivell a la cosa i fer-ho més accessible, simplement que pugui ser una... És un cinema per tothom i tothom pot tenir aquestes experiències i, bueno, com intentem, doncs, equilibrar o no renunciar a certes pel·lícules com millor si vens del món del cine i tal. I el que ell diu, no? Que al final és una cosa de llenguatge, de tenir coneixement sobre una cosa o una altra. O sigui, jo, per exemple, no sé de pintura i m'agrada molt, i quan hi ha un expert pintor m'explica el context de l'obra i la disfruto moltíssim, però no vol dir que no pugui anar al museu i tingui ganes. És a dir, no? Com posar generar espais on poder parlar de les obres, doncs, bueno, fa que potser una persona que no vindria a veure aquesta pel·lícula, sí, bé, en aquest espai on intentem parlar sobre les pel·lícules, doncs és una manera com d'acostar-nos més a tothom. Com? Que sí, igualment estem pensant com més fórmules, però això és com una cosa que tenim molt clara de generar debats entorn de les projeccions, pensar activitats que vagin més enllà de, bueno, de sentar-te a veure la pel·li, no, i marxar. Després, també una cosa que pensàvem que era molt important és que les propostes de programació no vinguessin sempre per part del cinema. És a dir, que les propostes poguessin venir d'entitats, col·lectius, mostres... Sempre en diàleg amb la cooperativa, però diguéssim que els continguts no fossin mostres sempre. Primer perquè seria molt avorrit, perquè per mi és que som, ara l'equip de programació som 5 persones, però tot i així, clar, nosaltres de fet rebem com una proposta de mitja, una proposta al dia, i diguéssim les llistes de visionats són heavy, o sigui, són molt, molt heavy. Però pensem que tenim un espai, que és un cinema, que o sigui, això és una pantalla com oberta a necessitats de gent que vulgui projectar coses, no? Llavors, nosaltres una mica com en aquesta tasca d'intentar canviar la imatge dels onzets anterior, és com ser molt accessibles, que és la nostra voluntat. O sigui, sempre després hi ha les coses logístiques de que, bueno, que tenim les estrenes, que les estrenes sí que són una cosa, però això és, a més, és més quadriculada, que no és decisió nostra, perquè hem aturat per uns calendaris de les distribuïdores, però hi ha un espai que són totes les seccions paral·leles, que de fet intentem fer-ne més que a casa de les estrenes, que són totes aquestes sessions que són quasi coprogramades, o diguéssim, és un contingut compartit i buscant, o sigui, nosaltres sent permeables però també anant a buscar col·lectius que creiem que són afins, i aquí també és la porta per no sé com... no pensaríssim en la mentalitat cinèfila, sinó d'obrir-nos de temàtiques o realitats de col·lectius que creiem que tenen un impacte a nivell social i que potser aquestes persones, a part de projectar els materials que nosaltres potser no coneixem o que d'entrada potser no accediríem, també aquests col·lectius generen els seus propis espais de debat que, diguéssim, això ens retroalimenta a nosaltres. O sigui, que és una mica... com anar pensant maneres de com implicar perquè la gent participi i que no ens quedem, diguéssim, auto... no? Ens programem el que ens agrada, per dir-ho d'alguna manera, no? Però... també tenim un problema, això és una realitat, és una complicació que tenim, que és que, com som una sala... bueno, això és, som una sala petita, o sigui, són 73 butaques, és una única sala... diguéssim, moltes distribuïdores no ens volen donar les pel·lícules perquè són petits i perquè no podem generar, diguéssim, xifres que podrien ser interessants per ells. O sigui, que és una lògica totalment, bueno, capitalista o digui com vulguis. Tenim un problema perquè normalment són sales petites, distribuïdores petites, que també continguts molt específics, i nosaltres també volíem intentar obrir-nos potser a distribuïdores mitjanes, perquè estem parlant de no un cinema comercial, sinó simplement distribuïdores mitjanes com pel·lícules que poden estar a vegades a Verdi i a Renoir, i trobar-nos que aquestes distribuïdores no ens volen, de dir-nos que no ens donen aquestes pel·lícules. Clar, això també és com una cosa que complica, perquè a vegades pensem si ens poguéssim obrir certes distribuïdores faria que pogués venir més gent a la sala, potser. I és un peix que es mossega la cua, perquè insisteixen que nosaltres no puguem... clar, és que és com no volem entrar en joc, però també d'alguna manera sí que ens interessa poder també tenir altres pel·lícules al cinema. Però llavors...
la
competició.
Sí, sí, sí. Aquestes sales molt petitones, que coses que estan... això no tenen moltes, les petites són restrenes.
Clar, amb restrenes no tenim tants problemes. Diguéssim, els problemes els tenim amb les estrenes. Que diguéssim, no, això era un altre tema, però ja ho trec per aquí. A mesura que ens hem anat posant, hem descobert que hi ha com una xarxa mafiosa, per dir-ho d'alguna manera, que diguéssim, hi ha certes distribuïdores que tenen pactes i acords de, com se diu, d'exclusivitat amb les sales. I bueno, no passa res a dir, o sigui, tenim problemes amb Boliche, amb Verdi i Renoir, perquè bueno, certes distribuïdores, les distribuïdores mitjanes que tenen aquestes pel·lícules que poden ser més de cinema independent, però més una mica més obert, aquestes pel·lícules van a Boliche, van a Verdi, llavors Verdi no vol, perquè si estem parlant que o sigui, la persona que viu a Gràcia no és la que vindrà a Hostafrancs, o sí, no? Diguéssim, no sé, perquè hem de competir, no, és que no té sentit. Però aquests cinemes, i amb les vestidores, o sigui, és RQR, és a dir, no, és que si em treus 10 espectadors que vindran a la teva sala, això no m'interessa. I ens estem trobant amb aquesta realitat, que estem intentant com, això ho explico més endavant, com activar com altres alternatives, perquè és una complicació que ens trobem i que, és el que tu dius, són sales petites, no estem... Però ens passa això.
És la mateixa realitat que fa que els preus del cinema siguin tan cars. Són les distribuïdores les que imposen uns preus que fan que després el nostre usuari hagi de pagar tants diners.
Clar, és que sí. De fet, clar, amb el tancament de la sala, quan va haver-hi la pujada de l'IVA, això va ser una davallada en general. Però sí. O sigui, de fet, amb les distribuïdores comuns, que els acords aquí sí que és el 50% va per la distribuïdora, el 50% per la sala, clar, diguéssim, són dinàmiques. Nosaltres, o sigui, quan vam arribar a la cooperativa vam dir, primer de tot, baixem els preus, les entrades, això va ser com la primera idea. I bueno, hem aconseguit més els preus, però clar, hi ha un topall que clar, llavors per això nosaltres compensàvem fórmules, per exemple, amb això de la figura que vam generar d'amics i amigues, els homes que nosaltres com som cooperativa de treball, no tenim, sí que tenim socis col·laboradors, però fet, ara som 19, tenim 19 socis col·laboradors i tenim 300 amics i amigues, diguéssim, amb els amics i amigues dels homes, diguéssim que era aquesta figura, diguéssim, d'usuari que ve a la sala, que en aquest cas, o sigui, sí que és algú que diguéssim, vam més enllà d'una vegada al mes o de dos mesos, diguéssim, d'aquí sí fer com reduir l'entrada de la sessió i a part tenir com un espai participatiu, diguéssim, una assemblea de socis i socis que es trasllada després a l'assemblea general, però sí em semblava important també que encara que no fos a nivell de cooperativa, o sigui, que hi hagués, no tinguéssim vot, sí que com escoltar, diguéssim, les necessitats d'aquests usuaris que intentem fidelitzar i que intentem que bueno, d'alguna manera doncs puguin tenir entrades a 3 o 4 euros, que diguéssim això sí que és un preu que jo, mira, jo 4 euros els pago de gust i que no és això que vas dir i que bueno, vas als Verdi, bueno, que els Verdi com podria ser, per favor, el cap de setmana 9 i mig. Doncs clar, o sigui, és que així és un poc complicat. Sí, és que és una... Per això que estem com descobrint també, no? I com no, trobar alternatives.
Que no hi ha tant cooperativisme
en el cinema. Ara sí que hi ha algunes experiències similars, però sí, o sigui, és com un món, bueno, és un món que també és com un fet interessant, eh? Perquè crec que és un moment on estan com apareixent, diguéssim, alternatives, però bueno, la indústria del cinema és una cosa com molt... Bueno, i a part que els seus processos de producció són molt clars, bueno, per això que, bueno, que també és molt interessant que tot el feedback que es pugui aportar des de o sigui, el cooperativisme és molt important. No? I, bueno, i per tancar aquest punt de com ens definíem, no? És que a part de com tenir una idea que som un grup de persones que ens ajuntem en un moment per satisfer les necessitats més enllà de les culturals, no? Que a nivell social doncs, volíem com promoure un espai on poder participar a la cultura més enllà de pantalla amb aquesta idea que passessin coses, no? Que és el que tu també deies, no? que, bueno, que tenim una sala, tenim un espai, però l'idea és que puguin passar coses i generar moviment. I això que era com una cosa, vull dir, que si pugui ser un espai de referència, però sobretot que hi hagi com moviment. I també hi ha unes necessitats econòmiques i unes aspiracions que, o sigui, tenir una activitat econòmica i finalment ara mateix estem autoexplotats, autoexplotades, però poder vendre per uns sous dignes. O sigui, sí que hi ha una voluntat al final de que puguem... Les societats, doncs, hauran de tenir com algun, un sou mínimament digne. Sobre la sala, ja, o sigui, això ja us havia com explicat, això és una sala única, són 74 butaques, hi ha, diguéssim, la zona de bar, després vam crear com una zona d'intercanvi de lliures, que això no hi havia de la sala.
Perdona, qui sí. Donat un sucesso aquí? Mai.
Déu-n'hi-do, eh? Pensava que hi hauria menys gent.
Coneixia, però no hi ha de No, perquè pensava, dic, potser tothom el coneix. I ja
està, ja està,
per això preguntava.
Perdona, ja sí, o sigui, t'he vist.
Ja.
Ens tenim vistes. No, però sí. Que, bueno, una cosa que sí que això volia destacar és que com amb aquesta idea que intentem respectar els formats o suports originals de les pel·lícules, sí que a la sala fem un projecte en digital i en analògic, que això és una cosa que... encara mateix no, de fet, el fenomen i la filmoteca és com la CCB també, però diguéssim, bueno, que el fet de poder projectar pel·lícules en 7 mil·límetres, en 35 mil·límetres, doncs també és una cosa que, bueno, que creiem que s'ha de potenciar. O sigui, no? Veure pel·lícules en formats originals doncs, bueno, és important. Llavors, bueno, per nosaltres com el valor afegit del projecte, com resumint una mica això de com ens definíem, bueno, era com ser permeables, a poder compartir la programació amb altres col·lectius, espais, articular-nos amb el barri, perquè bueno, creiem que en l'etapa anterior no s'havia fet aquest procés i bueno, ho veiem com indispensable, doncs primer o sigui, que ens expliquéssim com ens veien o com ens havíem vist fins a dia d'avui i bueno, com començar a treballar una mica en conjunt o veure com si podíem, o si la nostra voluntat era com articular-nos d'alguna manera amb aquests espais i, bueno, o sigui, bueno, poder intercooperar. Sí que estem començant a establir xarxes d'intercooperació amb cooperatives del barri, també amb col·lectius i entitats i bueno, també està bé perquè estem podent acollir doncs, propostes que venen de fora, bastant diverses, o sigui, des d'una mostra de cinema vam fer l'altre dia el Dona'm Cine, que és un festival de cinema de dones sobre dones i bueno, i allà vull dir, vam organitzar una actuació musical, després hi ha hagut dies que hi ha hagut xerrades i debats, després, com també fem cinema infantil, doncs organitzem festes, o sigui, és una mica... O sigui, que diguéssim, generar moviment és com una idea, que falta moviment, eh? Però diguéssim, això era com és important. I bueno, també com tenir una perspectiva de gènere al projecte, això també era una cosa que volíem, tot i que a nivell de paritat de gènere no anem molt bé, perquè no som dues noies. Sí que veiem com important pensar la programació del cinema. És una mica complicat avui en dia, però també és per al sistema de distribució i d'exhibició. Diguéssim, ens agradaria tenir la paritat de pel·lícules dirigides per homes i dones a la cartellera, tot i que ens trobem com una complicació bastant forta amb les estrenes, perquè això és un peix que mossega la cua, no? O sigui, és difícil aconseguir finançament, les dones tenen més dificultats per aconseguir finançament, finalment aquestes dones, si coincideixen un espai d'exhibició, és més festivals, per exemple, el segon, que seria l'exhibició comercial, o sigui, les que arriben, o sigui, és com molt complicat. Llavors, amb les sessions paral·leles, que sí que aquí ja no anem, diguéssim, a remolcar distribuïdores, com intentem, com potenciar això, però doncs, ens sembla important, diguéssim, perquè, diguéssim, la oferta audiovisual de la ciutat a vegades creiem que hi ha com una mancança de mirades femenines sobre el cinema i això era com una cosa important. Perfecte. Gràcies. Bé, jo no portava el mòbil. Doncs vaig una mica com jo crec que coses que us puguin interessar més, bueno, pregunteu-me el que vulgueu. Bueno, dir-vos que un dels nostres referents, i això també era el que t'hi preguntaves com de cinemes cooperatius, bueno, de fet, Cinema Númax, que és un cinema, no sé si ho coneixeu, que està a Santiago, a Compostela, eren el nostre referent, ells són també un cinema cooperatiu, de fet, ells van ser el cinema cooperatiu d'Espanya, i els coneixíem, i no sé si posar-vos el vídeo, perquè... Bueno, si no, de fet, el vídeo era una mica per explicar el recorregut, però... Sí, així en línies generals, Bueno, a Santiago no diguéssim, no hi ha tanta oferta a nivell de cinema, però si em van fer com una aposta per crear com un espai que fos cinema, diguéssim, un grup de persones que treballaven en el sector cultural, hi havia llibreters, muntadors, directors i gent que treballava en laboratori, en processos de relat. I bueno, es van ajuntar, diguéssim, per crear aquest espai, que diguéssim, el cinema és el que es visibilitza, diguéssim, que entra totes aquestes potes dintre del cinema. Bueno, ells van haver de demanar, o sigui, van haver de construir la sala, no? Que no és el nostre cas, que la sala ja estava allà. Van haver d'aconseguir 300.000 euros per fer la sala i de fet, o sigui, porten uns 5 anys, de, o sigui, va fantàsticament, o sigui, la prudència de públic és molt bèstia, que també és diferent a Barcelona, no? Santiago no és el mateix que aquí, però és com l'experiència que també ens ha pogut aportar, és un referent molt important i també que aquí, bueno, aquí sí. També hi ha experiències similars, que són associacions, ara mateix, una, crec que Cinebaix és una d'elles que està a Sant Feliu i Cinecitat que està a Palma. Em sembla que Cinebaix que està en procés, estan pensant de fer-se cooperativa. Que, i, bueno, també
són una associació, ara.
Són una associació. I, de fet, una cosa que estem intentant engegar és fer unes jornades sobre cinemes cooperatius que oferíem en els museus i portar a la gent de NUMAC, Cinebaix, Cineciutat i altres cinemes d'arreu d'Espanya per poder parlar sobre, bueno, per parlar de l'experiència i també detectar aquests problemes que tenim de distribució, que és un problema comú que tenim tots i totes, i potser poder treure algun text o alguna iniciativa clara com desencallar aquests problemes que tenim com... I res, el Jordi ens havia dit com inèrcies que no ens interessessin, no?
Sí.
El blanc sobre negre. Bueno, una mica us havia dit, no?, que teníem aquests cinemes que això que demanen com l'exclusivitat, això ens afecta, òbviament, perquè no podem portar les pel·lícules que volem. També és que aquests cinemes, desgraciadament, prioritzen, de fet és més rentable tenir una pel·lícula poc temps, treure-la i portar una altra, perquè hem de pagar uns fills bastant alts. Com uns cànons, o diguéssim, amb la qual cosa, bueno, les pel·lícules aguanten una setmana i després les treuen, com nosaltres intentem que això no sigui un... O sigui, fer tot el contrari, o sigui, que mantenir les pel·lícules més temps i perquè no creiem en aquesta lògica econòmica i també, diguéssim, sobre el projecte en formats originals, la Filmoteca de Catalunya és una mica greu, de fet hi ha com una espècie de, soterradament, com una espècie de queixa general de que des de fa un temps no estan projectant en formats originals coses que creiem que una filmoteca ha de preservar i ha de conservar, diguéssim, he de preservar les obres com haurien de ser projectar-les en els formats originals i bueno, estan projectant amb DVD, amb Blu-ray i això és una mica fort i bueno, hi ha com unes no sabem qui firmarà, no, això, però des de parlant de demanar que passi alguna cosa amb Estiberri en Bau i companyia, perquè sí, una filmoteca no considerem que no pot estar diguéssim fent aquestes coses amb els focus visuals i res més.
Hi ha una pregunta, sí. Dos coses.
Fa molta estona.
Fa molta estona. No, perquè pensava que igual ho explicaves i no calia. No, per una banda, que quanta pasta dediqueu a fer comunicació pública? O sigui, existim, estem aquí, tenim aquestes telis... Pasta i canals, no? O sigui, com...
Ara mateix és una mica... O sigui, de fet, creiem que és una pota de la que... diguéssim, no anem molt bé, o sigui, ara mateix estem utilitzant xarxes socials, Facebook, o sigui, estem fent, o sigui, inversions per campanyes concretes, Facebook, bàsicament, clar, no tenim ara mateix, diguéssim, diners per poder, diguéssim, fer com una campanya publicitària. tot i que és una cosa que detectem i que companys ens estan dient que, bueno, és que és un projecte que té un interès a nivell de ciutat i que no estem arribant, no? Vull dir que, però quan, ara mateix, o sigui, de fet, cada mes estem en números menys.
No, i la cobria és molta pasta, eh? I suports grans són molts diners.
Però, bueno, clar, estem també lluitant per estar juntes a butxaca, de cul... Això és que ho porto amb un company de premsa, però si me n'estava com present els uns escolars, però nosaltres també. Tenim com... Sí que tenim una campanya de comunicació, diguéssim, dels continguts, però no hi ha una campanya, diguéssim, de publicitat pensat per... Però...
L'altre és que l'Ivan l'altre dia, abans de marxar, ens va llançar tres idees, no? En plan, tres coses sobre les que estem pensant, vull dir que estaven idees vives. Uh-huh. I una era la cadena productiva solidària. Uh-huh. Ell ho deia en relació a la producció tèxtil, que fa la ciutat, no? Que va haver un moment que teníem samarretes anticapitalistes fetes a...
Honduras, Haití, Bangladesh...
Bla, bla. Llavors que des d'un cine cooperatiu, i més si fa aquestes jornades així, com incentivar que també en les altres parts de producció de continguts, que ja tenim experiències, no? Tenim Compacto, tenim Metro Monster...
Compacto són sèries col·laboradors. Sí, sí, exactament. Vols dir, diguéssim,
com... Sí, sí, articular, productora, distribuïdora, cooperativa...
Clar, seria, no?, que els actors que apareixen per fer ficció, si fan ficció, fossin d'una companyia que fos cooperativa, i que la productora també, i que la distribuïdora també... Ho dic perquè, si no, també el cine com que és un món súper per res.
Sí, sí.
És una de les indústries més feroxes, segurament. I obrint les escèniques, llavors, també...
Sí, sí.
Hola, què tal, però bueno...
No, no, però... Clar, això de fet és una idea molt interessant que plantejés, perquè sí que nosaltres ho pensàvem com en aquest cas d'exhibició i distribució, però ja fem com una mirada més general, o sigui, de fet, hi ha algunes idees de com, bueno, o sigui, no allò de l'autoproducció de cinema, però sí com, o sigui, com produir o produir cooperativament, o sigui, ara mateix aixecar projectes, no? És com molt complicat, o sigui, que tindria molt de sentit.
Per exemple, Lumax, al cap d'un any, jo diria, més o menys, es va crear com a distribuïdora, també. O sigui, a part de que és...
Lumax, que era
Sí,
Lumax, el de Santiago, al cap d'un any, va generar una porta, diguéssim, de distribució i és un seny, però una cosa de Lumax.
Sí, sí, moltes.
I també s'han creat una porta de disseny gràfic, una porta de muntatge, una microfilmata, una porta de un bar i tal.
Sí, la llibreria i aparell de laboratori.
Sí, i són quatre persones. Vull dir, sòcies treballadores, després hi ha els socis.
Sí, sí, sí.
Però...
Sí, el de la distribució, de fet, és una cosa que ens estem... ja fa com... Mira, fa un mes o així ho vam començar a plantejar perquè, bueno... Primer, que facilitaria, o sigui, aconseguir pel·lícules que ens interessen i també hi ha com un segon pas que és el de les qualificacions, és que o sigui, el món del cine és com tot per pagar. O sigui, hi ha pel·lícules que no tenen la qualificació, que és una cosa merament... O sigui, és com registrar alguna cosa i pagar 150 pavos, una cosa així. Per veure si no té cap sentit. No podem passar les pel·lícules sense qualificació, teòricament, tot i que les passem nosaltres perquè fem, però llavors ens limitem a dos passes. Quan una pel·lícula que ens interessa, que podria interessar més públic, no podem, nosaltres com a cine no la podem qualificar, si fos un distribuïdor, sí. I bueno, només ho vam parlar més i bueno, també és una mica com opcions de i per què fer-se distribuïdora. També és com això genera el doble de feina, o sigui, que ara mateix estem... Nosaltres també estem en la règim general, els socis treballadors, però, bueno, sí, bueno, per el que entenc a Nomax sí que són, estan les 8 hores...
Ells és que van començar així, van començar dient, nosaltres som 8 hores, això, i el nostre un sou mínim, que tal, sí, que és tal, i com dir, va ser fins i tot un plantejament empresarial cooperatiu molt innegociable, per dir-ho manera, inicialment. I clar, això, a part, pregunto, el que no sé és hi ha gent que està com a feina principal, és a dir, dedicat només a això, o no, o no està l'estructura prou consolidada per manera per tenir, no, aquí hi ha quatre persones que estan només pensant en com comunicar uns ets o com no sé què. No?
Ara mateix, diguéssim, no hi ha cap persona que estigui 100% només dedicant als uns ets. O sigui, tots estem, diguéssim, tots estan fent mitges jornades, però diguéssim, tots els altres estem intentant mantenir altres feines, perquè ara mateix, o sigui, òbviament no estem autoexplotats i no hi ha cap problema amb això, perquè volem que surti endavant, però clar, ara mateix, si ens dediquéssim als grups, tampoc no tenim la certesa que poguéssim sobreviure, perquè tots venim de... Diguéssim, de...
Les cobreu aquestes mitges jornades?
O... Ara, bueno, estem cobrant 2 euros i mig l'hora.
Ah, 2 i mig.
2 i mig l'hora, que és el nostre pacte, i bueno, és algo, però diguéssim... Clar, és que tots veníem com del sector, però ja tots molt precaris, no? I, però sí que és veritat que... Bueno, hi ha aquesta idea, no? I què passaria si abandonéssim tot l'altre i dediquéssim...
Ells van demanar 300.000 euros per això, perquè ja ens assegurem un any de màquina total funcionant. I la van demanar COP 57,
sí,
amb avalistes.
Exacte.
Van pillar sí, sí, sí. 3.000 avalistes
sí, sí,
i...
Sí.
I han tornat els diners, els han tornat.
Sí, sí, no, és que, clar, nosaltres... És que allò sí que va ser un... És un excitat.
Una cosa, això no m'ho va pas dos, que ja ho heu explicat, però a nivell d'administracions no hi ha cap tipus d'ajuda pel simple fet que això sigui una empresa en format operatiu de pel bé comú, per crear una nova xarxa de cultural, de negoci, del que sigui. O sigui, a nivell administratiu no hi ha cap ajuda, si tu vols muntar una...
Firmes. O estàs afirmant, o preguntes.
Sí, 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 que
hi ha ajudes.
Sí, 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 sí.
Hi ha ajudes per obrir-la, per crear-la. Bueno, o puntuals o són continuades, t'ajuden a mantenir-te o... No sé, és que com es pot
fer. Jo, específica a la cooperativa, sí que hi ha una ajuda puntual, que és per la incorporació de socis.
Com és l'ampliació de capital social també que tenim.
Sí, però
el que passa és que, mira, hi ha un tema, no? O sigui, a mi m'agrada molt que ens definim com a activistes culturals, no? I a vegades en el món de l'assessorament a l'emprenedoria o al cooperativisme hi ha un rotllo una mica de... És que si no ets sostenible econòmicament, el teu projecte... Doncs, és que un hospital no és sostenible econòmicament, que tenim assumit que l'hem de pagar entre tots, és una manera que hauríem de relaxar-nos. O sigui, la gent que fem activisme cultural, no, ens guanyem la vida, no? I amb tota la humilitat i la dignitat que podem, pues, assumir que hauríem d'estar permanentment subvencionats a l'estructura. No per fer projectes, perquè si no dediquem molt temps a... Quan arriben les convocatòries de subvencions, que hi ha de molts tipus diferents, i que està molt bé, però, hòstia, ha sortit la convocatòria per llibres, com li diuen, llibres d'especial interès cultural. I nosaltres, hòstia, què fem? No, quin llibre fem? Hòstia, que ens subvencionin el sol d'una persona, si són 3, o que això, que ens paguin el lloguer de la sala, no? I això ens estalviaria moltes pèrdues. I jo ho defensaria, Que la gent va dir, oh, quin mort hi tens. I, bueno, jo crec que fem un servei que no està malament. Si creiem que no, doncs, canviem els polítics i que ens tenim la subvenció, no? També ho acceptaria.
Més quan s'està creant...
Després en el pla comptable hi ha algunes avantatges també, no? En la dimensió comptable, en relació a altres empreses, hi ha algunes avantatges amb les cooperatives.
Fiscals. Sí, fiscals n'hi ha.
Hi ha una avantatge fiscal.
Que pagues menys impostos, vaja.
I després una altra pregunta, però a nivell d'usuari, o sigui, si et fas amic del Fonseig, què
te dan? Què te dan? Clar, de fet, o sigui, bueno, és... Bueno, o sigui, és un carnet d'amic o amiga, llavors, bueno, tens, diguéssim, tens 6 invitacions o el qualsevol de les sessions i a partir de la 7a totes les sessions, les d'estren, són a 4 euros i les sessions parades a 3. Diguéssim, aquesta és, diguéssim, aquí és un sí que podem, o sigui, si aquest sí que és el preu, ens agradaria com fos un general. I llavors, després hi ha, diguéssim, els espais d'assemblees,
per Amics i Amics dels Mosets, que diguéssim més és un, bueno, un espai on diguéssim detectar com necessitats o diguéssim opinions dels usuaris que després es traslladen a les assemblees de Consell Rector i bueno, també és això, com mica en mica anem fent activitats, doncs bueno, així com pensar com activitats pels amics de les amigues, bueno, diguéssim, és com crear comunitat, que també és això que com és molt nou el projecte, o sigui, hem fet una assemblea, la primera assemblea d'amics i amigues, que és una cosa que és tot en procés, però si és com aquesta idea de crear comunitat, fidelitzar l'espectador, és una mica això.
Bueno, fins aquí els Mosets, queda mitja hora, llavors mirem en quina mesura podem obrir bastant vosaltres entre vosaltres, que, quines impressions generals té sobre el cooperativisme. Passem a parlar una mica més en general que de l'experiència concreta. Que volem fer. Ara ho estàvem començant a fer quan tu estaves preguntant sobre el finançament, per exemple. Si sal.
Una pregunta que em venia al cap. Ja que és una formació nova en cooperativisme, no nova en ideologia, hem de dir, perquè crec que aquí us heu muntat, porteu temps estimant el cinema, fent-ne, o sigui, tu estan en la matèria així ideològica i pràctica, però sí que el que us ve de nou és el format cooperativa, no? I jo em pregunto, tot això que heu decidit de fer, no? les formulacions sòcies o l'obrir, bueno, totes aquestes idees, si no haguéssiu sigut cooperativa, si el tema cooperativa no hagués existit, què hagués passat? És a dir, què us aporta? Tinc curiositat de saber, en el moment en què tu, no, tens un background i un savoir-faire i uns gustos que ens poden aportar a través del sistema coses, no? Necessitats es poden... Quan entra el tema cooperativa, on us porta?
Bueno, jo crec que primer com una cosa, bueno, com molt senzilla, però potser des de definitori, és que, bueno, que de cop érem sis, no? I érem sis individus que, bueno, ens coneixíem alguns, però que, bueno, t'ho dic, això ho havíem de fer... Vull dir que jo diria això i el que tu diries és tan important com el meu. Vull dir, jo crec que el primer és que, com diuen, són sis persones i que ens han de posar d'acord. No, jo, cada un de nosaltres com venia de projectes diferents, no? Com de petites, per exemple, jo tinc una associació amb un projecte que està dedicat a la formació de cinema. Bueno, som una associació petita, no? Però com som individus, no? O coses molt micro, no? I, bueno, diria que... Sí, jo crec que va ser com una cosa de dir, bueno, som sis i ho volem decidir entre tots, no? I que no volíem, per exemple, que tu ets el programador programadora i tu estàs en la comunicació, no? O sigui, que sigui com rotatori, que això també... Amb la idea de programar, no?, que és com la part més creativa o la part més que defineix quines pel·lícules sobre el cinema, que fos una cosa que al final com traspassés i que tots poguéssim aprendre de les feines dels altres, no? I també, i això jo crec que amb sinceritat també ens vam veure com una mica arrossegats per l'entorn on estava. O sigui, estava Sants, jo per exemple, jo...
Sants és molt passat.
Bueno, però està molt bé, perquè sí. Jo crec que ens va contagiar, o sigui... Sí, sí. I clar, jo per exemple, jo, la meva família, els meus pares viuen allà i bueno, jo ho veia, no?, quan anava a casa d'ells i deia, hòstia, els Mosets, o sigui, de fet, era una cosa bastant deslligada, t'ho dic, eh? I jo crec que va ser contagi, però, bueno, el tema és, i mancances en tenim, que crec que encara no sabem treballar suficientment o organitzar-nos cooperativament, vull dir que... bueno, que crec que és una cosa que hem d'obtenir. Però...
Aquí, sí.
En aquest sentit, volen edicions des de l'inici, estàveu convençuts de ser cooperativa? O sigui, veu ja idea com que fos una cooperativa o també ho veu com si fos una eina de gestió empresarial, no ho sé, saps? O sigui, sí. Jo crec que hi ha com dues diferències.
Bueno, el, o sigui, Poden quan neix a dins d'una impremta que era una societat laboral, vale, és com una cooperativa, però els socis no la cotització de capital és diferent i això determina el teu vot, tot i que ningú pot tenir més del 30%. I el que hem fet és a dos del tinter, a la mare i a mi, ens acomiaden, i nosaltres, amb el nostre atur i una aportació que fa l'Aida, comprem l'editorial i som cooperativa perquè, i des del principi, perquè, si abans no ho he dit, però el nostre activisme cultural va trobar en el cooperativisme de treball una confluència de valors. Jo a vegades soc més tàctic, no? I dic, home, si has de fer una empresa entre tres, fes la fórmula barata, no facis una partida, perquè o sigui, fes una associació i quan funcioni, fes una CL i quan et vagi molt bé fes la cooperativa. No? Però en aquest cas sí, ens semblava... Ho dic perquè si sou tres serà cooperativa en la quotidianitat, encara que jurídicament no ho sigui. Però en aquest cas sí que va ser com una aposta estratègica de fins del principi, perquè bueno, crec que els valors del cooperativisme casen molt bé. Suposo que hi ha pràctiques cooperatives que no encaixen amb els nostres valors, però en el nostre cas...
I jo sobre això, a la primera edició del curs, bueno, que sortia aquest tema, o sigui, a la primera sessió teníem el Fernando i relativitzava la forma jurídica cooperativa, posava l'accent en els valors de l'economia social, i més en general, a més de la meva visió sobre el món jurídic, a vegades tenim com idealitzat que cada una de les formes jurídiques comporten uns valors i no sé què lligadíssims. I això està bastant demostrat que no és tot així, no? Que tenim associacions que són empreses, que tenim empreses que no són gaire més que associacions, que tenim cooperatives que són associacions, que tenim cooperatives que són macroempreses. Llavors, tenim aquí com uns membres jurídics que no sé què, al costat tenim uns sistemes de valors i això que acabes de dir ho entenc molt bé, no? Que ens apropem ens fem cooperativa perquè ens identifiquem amb els valors del cooperativisme, però no, a vegades tenim imaginaris massa mecànics de pum, cooperativa, tots iguals, i no són més que membres jurídics, bueno, o són jurídics, però o són membres jurídics o són xarxes de relacions o són sistemes de valors que no podem trobar una relació tan científica i tan mecànica com a vegades voldria. No? Home, no sé com ho veieu vosaltres això.
El món d'economia social i solidària és un món superdivers. O sigui, en el cas de la ciutat invisible, la majoria de gent que formen part de la cooperativa venim d'una cultura política molt concreta, que és autogestió, que és el món de les ocupacions, Hi ha cooperatives ja no en barris, sinó a Barcelona, que no venen gens d'aquesta cultura política. I sí que és vera que això, bueno, no, però en el cas de la ciutat, pues, tota aquesta feina que hem estat fent aquests anys d'acompanyaments i assessorament d'altres projectes, l'hem fet molt en base a aquesta cultura política. No és només acompanyar i assessorar projectes, sinó que en el cas de Junts Eix, per exemple, o sigui, en el barri ha estat una experiència que s'ha conegut i que s'ha sabut, no?, que Junts Eix hi era, perquè era un projecte molt nou, perquè no teníem cap cinema cooperatiu en el barri, i a part el fet de tenir una estructura com l'Impuls Cooperatiu de Sants, no?, pues fa que, hòstia, pues que una associació com l'Impuls Cooperatiu de Sants faci que pues, ja no és cooperativa, sinó totes les iniciatives socioeconòmiques, pues ja sigui de, no, de la banda més comunitària, de la banda més autogestionària, puguin confluir i puguin teixir complicitats que segurament sense aquest espai no dic que no se donarien, perquè potser pues, és normal que si formes part del mateix imaginari s'acaba donant, però sí que això és un espai molt facilitador i que no només te facilita la coneixença, sinó que jo crec que te facilita a... bueno, fet, per exemple, molts cooperatius de Sants estan plantejant un comunar serveis, no? I se mos ha passat una enquesta a tots els col·lectius i a totes les iniciatives per dir, vale, quines necessitats tenim en aquesta necessitat, sí, nosaltres la podem oferir, sí, nosaltres podem oferir aquest servei, no, vale, doncs necessitam això, no? O sigui, i ja pensar en aquest terme, pensar que un espai puguis arribar a plantejar-te en un comunar serveis, o sigui, això té una força que...
Sí, que d'alguna manera estàs dient també que pensar en muntar una cooperativa ara és integrar-te en una xarxa.
Clar, jo crec que és, o sigui, per això és primordial, és a dir, el que deies l'altre dia arribar de no muntar cooperatives perquè sí, jo crec que té molta importància perquè, o sigui, tu quan muntes una cooperativa, quan, o sigui, en el final, l'economia social i solidària és un micromón dins aquest gran món que habitam, no? Vull dir, i tu, bueno, tu representa que si la teva activitat econòmica la dirigeixes o la destines a una cosa en concret, representa que tu formes part d'aquell imaginari, d'aquell... Clar, jo, per exemple, sí que crec que tothom hauria d'estar participant als xecs, per exemple, no? Perquè, bueno, perquè són espais que sumen, que és que al final no t'arresten, clar, sinó que sumen i que fa que pues que se fes cada any sigui més gran i hi hagi més expositors i expositores, no? O sigui, tot això, el que dèiem abans, no? Que tot això va sumant i jo crec que és una mica això. I crec que rere fons sempre ha de ser que és que quan, no? Quan t'introdueixes en aquest món no només és que tu fas la teva pedrada, com si diguéssim, sinó que estàs envoltada d'altres iniciatives que t'agradaran més o que t'agradaran manco, perquè jo hi ha cooperatives que no m'agraden gens. I soc cooperativista, no? Però hi ha cooperatives que no m'agraden gens i hi ha associacions que troben que són una passada i que dic, hòstia, pues, no? Que tenen mesures que potser són molt millors de les que aplicaven a la cooperativa. Vull dir que al final jo crec que sempre tenia això en ment, que formes part d'un... Bueno, pues, digue'm-li moviment, digue'm-li imaginari, factura, no? Pues, més... Sí,
molt qüestions, preguntes, comentaris.
Jo crec que el que té una cosa que per mi o per nosaltres és molt important, que és que, per exemple, nosaltres estem molt en contra de les associacions gremials, com una forma, perquè nosaltres tenim molt poc a veure amb les editorials del gremi d'editors i potser ens agradaria més associar-nos per fer X cosa, doncs amb la ciutat invisible, no? De fet, a través de la xarxa, si hem fet una aliança per fer una col·lecció de llibres, i això, o sigui, a part de que ens va molt... O sigui, ens dona un mal de cap plaent, o sigui, una sensació, diguéssim, capilar plaent, estratègicament té més sentit, no? Ajuntar-nos per afinitats i no tant per... Sí,
activitat.
Per activitat, no? Que si trobes a gust, de conya. I llavors, nosaltres no estem a la Federació de Cooperatives de Treball, però sí que estem a la Xarxa d'Economia Solidària. La Federació de Cooperatives de Treball, clar, o sigui, al limitar-se a una federació que tu t'hi pots apuntar per fórmula jurídica, jo crec que va tenir un sentit molt important al principi i potser ara es podria reflexionar sobre quin sentit podria tenir, però és que la XES, el ventall de possibilitats, doncs, se'm multiplica per mil, no? I allà no estem tant preguntant. I tu quina forma jurídica tens? O sigui, preguntem, però...
Bueno, si estàs dient que la federació és més tancada jurídicament, o sigui,
és bueno,
més...
Bueno, com que és federació dels països de treball,
sí.
Si no ho ets, no pots entrar. Llavors, això és una limitació.
I que la XES, com a xarxa d'economia solidària, és jurídicament, o sigui, es basa més en valors que en...
En valors
en activitats.
Sí.
Mm-hmm. Bueno, i que en el final la XES, doncs, això, que pots trobar operatives, que pots trobar fundacions, que pots trobar associacions, no? Te pots trobar... bueno, fins i tot... Clar, això no sé si excepte...
SLs.
SLs, o fins i tot que no tinguis forma jurídica, però potser com que tens una...
Sí.
Potser certs espais, que, per exemple, pam a pam, hi ha espais que no tenen forma jurídica i estan allà, no? Però són... que al final és això, és aquest imaginari de dir... No, i jo crec que és molt interessant per això, perquè, bueno, vas connectar coses i fas... i teixeixes unes complicitats que segurament sense aquests espais col·lectius Per això jo sempre dic que ho has de tenir com en el rerefons, sempre ho has de pensar, no? Perquè al final acabes a lo millor, pues, nosaltres per exemple la ciutat, una cosa que ens preocupa molt és no convertir-nos en una cooperativa d'autònoms, no? De que cadascú estigui en el seu rotllo, no? Pues ara quadrar-se amb 8 persones, perquè 8 persones fan molta feina i a vegades no saps, no pots controlar el que està fent tothom, no? I clar, no vols que te passi això, que tot sigui... I talment quan no vols que te passi dins el teu espai, tampoc vols que passi, no?, quan és col·lectiu. Llavors jo crec que és superimportant que sempre, no?, que òbviament te muntes el teu projecte i tens, no?, i tens els teus objectius, però sempre tenim clar hòstia, que hi ha una xarxa que t'envolta que te pot ajudar molt, que jo crec que és interessant.
A més, que jo crec que...
No, digues.
No, que la xerrada del divan de la setmana passada, que jo crec que va ser molt emocionant, no?, i molt inspiradora, i jo vaig sortir molt, molt contenta perquè es va fer un relat, vosaltres no hi éreu, però sóc, que et coneixo perfectament, no?, tot el relat històric del moviment cooperativista a Catalunya, que a mi se'm va fer curt, i que potser la propera vegada es li dos sessions, però li van... I...
Agravarem-nos,
a veure. No, i que és un moviment polític que es va tallar en un moment històric en el nostre país per unes condicions molt concretes i que ara està agafant una embranzida fruit de la confluència de moltes coses, una crisi econòmica salvatge i un 15M, estic d'acord, també molt inspirador, i que jo crec que... O sigui, a mi sí que m'agrada la idea de portar aquesta marca a tots com a marea de confrontació al capitalisme, saps?
I sobretot perquè en el món de les arts escèniques tots són associacions. Vull dir que al final nosaltres hem format associació perquè se'n coneixíem, perquè les hem creat i tot això, però al final són falses totes. O sigui, jo el primer cop que em trobo una associació que no és la falsa empresa. O sigui, és el primer cop que penso... Ai, ara som socialitat, ja no som el que hem de ser, la meitat menjo per poder cobrar com hem de vol.
Que són falses, en el sentit que no són empreses...
Bueno, que la majoria d'associacions artístiques són companyies que el que volen és feure-los per cobrar-los. I es fan associació perquè no poden pagar-se més CD, però estàs pensant en fer els tiets i els padrins membres per poder cobrar.
Jo crec
que quasi totes, o sigui, quasi totes les companyies de Catalunya són associacions així. I el món del teatre, sobretot així, després no hi ha associacions. Bueno, a les produccions sí, per exemple, però n'hi ha molt poques, no? Associacions d'aquest àmbit que no es dediquin. Bueno, no sé. Que per això em coincideixo que amb tu i també vaig sentir bastant l'altre dia a dir, uau, pues apostem per això, per tenir aquest segell com de cooperativisme. Sí que és veritat que després al final l'important és el com actuïs, és evident. Però crec que ajuda el fet de tenir l'etiqueta de dir, no sóc una associació més de l'àmbit, no faig part, bueno, no ho sé.
Sí, però jo no deia ara per el posicionament personal del projecte, que també, que jo em dedico a la comunicació i per tant, vull dir, que pot jugar-ho com a carta, però ara jo ho deia com a...
Com
a trinxera, i que sàpiguen que, bueno, doncs que cada cop som més els que estem en un altre lloc en confrontació del vostre model econòmic. Que queda molt rimbombant, però a mi no sé, estic com en aquell moment de la vida.
No, jo situo la idea d'una altra cosa, Irene, que nosaltres quan ens vam anar a presentar com hola, volem obrir el senyor convertit cooperativa a l'Impuls, que el que vam rebre de part de tota la gent que havia allà, o sigui, va ser un subidón emocional de el que tu dius, que ja saps que hi ha uns moviments, però quan de cop veus tots aquests projectes que funcionen i gent que t'anima i que de cop coneixes projectes, o sigui, que a mica els vas coneixent, cada cop dius, hòstia, per què no, com iniciatives que surten des de l'Impuls i de cop nosaltres dèiem, ah, bueno, doncs, per exemple, amb l'Economat Social, que és una cooperativa d'alimentació, doncs ens hem muntat una col·laboració i ara és un punt de recollida de les cistelles de l'Economat, o sigui que de cop obres com el ventall de possibilitats i bueno, o sigui que que hi ha aquesta sensació de paraigües i de iniciatives que realment, o sigui, bueno, hi ha com una cosa d'empoderament molt forta i jo que
Jo crec que també, en el cas de Sants, per exemple, una de les coses que ha passat és que tot aquest moviment d'aquestes activitats de l'economia social, solidària, cooperativa, comunitària, no? És que, clar, és que són el resultat d'una militància política, en el final, perquè tota la gent que aquests anys, no? Pues, la ciutat invisible, pues, per tu és una de les primeres, d'aquesta onada és una de les primeres, però totes les cooperatives que han anat després, la Col, Cop de Mà, Coito, era tot de gent pues, que fa molts anys que ens coneixem del barri perquè som gent que m'està fent coses, no? Llavors això fa que hòstia, que en el final faci també com il·lusió, veure-ho, perquè veus que és el resultat de tots uns anys de feina, no? Que la gent ha aconseguit fer, no? De les seves inquietuds, no? I les seves aspiracions i tal, pues, cobrir les necessitats a través de generar activitat econòmica, de generar llocs de feina, i la veritat és que és un procés superxulo, realment.
Vull estirar per una altra part, bueno, una mica aquella pregunta que feia abans i que crec que ens l'hem d'anar fent permanentment a les portes. Tres sessions i 15 minuts que ens queden, que estem parlant, però en cultura. O sigui que és important. Una cosa que pensava quan xerrava amb vosaltres és que en cultura tenim un hàbit molt, a més retòric, jo crec que i pràctic, molt habitual d'establir una dins i una fora. O sigui, sempre estem volem promoure que la gent llegeixi, volem promoure que la gent vegi cinema subtitulat, volem tenim una sangrial que tenim, donem per sentat que hi ha tot una fora que més estem nosaltres i a fora és com una altra cosa, o sigui, som com si no fos plural a la fora, i aquesta mena de missió de promoure cultura. Llavors, bueno, i això, les empreses culturals ho fan també, molt clarament, tenim el producte i ho venem, potser no són de tant emissioner, però aviam si traiem no sé quants espectadors de l'últim passe que ha fet. Llavors, en exemples que vosaltres, jo crec que en algun punt repetiu el discurs, però en moltes coses que dieu el feu esponjós, no? Quan el Jordi parla dels Verkamis i la comunitat, jo li estiraves tu i tal. Bueno, és que potser no hem de pensar el creador, el llibre i després el venent, sinó que el llibre és una cosa que estem produint en una comunitat i a més tu li has estirat exemples i és que estem comunitat també és la gent que s'ha escolat en la llibreria i ens permet olorar sobre què hem d'escriure o què hem d'anar. O tu, en el dilema aquest que situes tota l'estona, bueno, o al principi, sobretot l'has situat, de que volem tenir una línia editorial i a més volem... bueno, aquí estem qüestionant-nos aquesta frontera. I no sé si que la mentalitat cooperativista potser ens podria portar una miqueta a estovar aquesta distància entre creador, entre creació, entre producció i consum. Que aquest és un dels motius pels quals a mi m'interessa molt de la propera sessió, que va de consum, de cooperatives de consum, perquè em pregunto si no podríem trencar les categories de productor, creador, consumidor, comunicador i bueno, tot i que en totes aquestes coses que diem hi ha habilitats de cada una d'aquestes parts, hi ha rols de cada una d'aquestes parts, però fer una miqueta més confús, una miqueta més... Els processos de creació estan contaminats per tota la gent que ens comprarà i al final el capitalisme ho fa en forma de plans de màrqueting, no? I quan tenen la gent que li agrada, llavors tenim la pel·lícula però potser ho podríem fer d'una altra manera. Esteu parlant també de com confondre l'espai de creació i l'espai de distribució. Això per mi aquesta seria com una línia de treball a pensar sobre què suposa pensar més en termes cooperatius la cultura. No?
Per exemple, en el cas de Polenius, el truc, parlaves d'exemples de... Hi ha una proposta, una idea de fer un llibre, ho plantegem sobre un mercat i veiem si hi ha gent interessada. Hi ha hagut algun cas que sigui gairebé invers? O sigui, detectar, no sé ben bé com, la necessitat del col·lectiu de... Escolta, ningú t'ha explicat això. Com és que no hi ha un llibre sobre això? I llavors vosaltres posar-vos que la persona o qui sigui, això existeix. Jo alguna cosa que no m'he semblat.
Això, ens, sempre diem que o sigui, ens agradaria molt fer-ho i, de fet, quan vam obrir l'espai Contrabandos, vam proposar a les editorials muntar un sopar al trimestre, portar una persona que ens semblés rellevant i preguntar-li, escolta, d'aquí 2 anys, la gent, què creus que li interessarà llegir? I nosaltres començar a, més o menys, per fer un llibre d'endemonari. És una informació que dic que pot ser falsa perquè la gent tarda menys, ara hem tardat menys. Però és el tema.
Això és una idea o ho
hem
arribat a fer?
No ho hem arribat a fer perquè no ens posàvem d'acord les editorials a qui preguntar-li. I quan havíem trobat algú que deia, bueno, vale, però jo havia de sopar, però jo què sé, d'aquí 2 anys que heu de llegir la gent.
Als llibres aquests que heu presentat hi ha exemples que segurament, si haguéssiu fet una enquesta, igual algú li diu, si a mi m'agradaria haver un llibre amb totes les fotos que expliquen tot el procés de violentització a Barcelona, per exemple, i al final ha sortit un llibre. Hòstia, un llibre que expliqui tots els casos aquests de suborns i ningunes internes que ells i un hòstia griega, això ho podria haver demanat i existeix. Sí.
I hi ha un altre aspecte que és o sigui, jo crec nosaltres intentem combatre molt la idea de l'heroi, no? O la heroïna, no? Si nosaltres no som herois que tenim una llibreria i que estem preservant la cultura de Catalunya i tal, no. Nosaltres fem el que ens agrada. I el dia que la Marc, l'Aida i jo ens morim, segurament, o potser bastant abans, Polen desapareixerà. I ningú agafarà el relleu. Però és que no tindrà sentit que algú agafi un relleu d'un projecte editorial, o sigui, d'una línia editorial, que és molt nostra. No? O sigui, nosaltres fem els llibres que... Bueno, que ens agrada, sí, hòstia, i ens esforcem molt, no?, perquè la gent també l'interessi i ja pensem portades boniques i activitats paral·leles, però, hòstia, fem el que... O sigui, té molt la nostra empremta, no?, d'alguna forma. A vegades no estem d'acord, amb el que estic dient, vull dir, a vegades crec que hauríem de respondre més. I en el cas de Traficantes de Sueños, aquest sí que crec que ells, en aquesta línia de... la gent demana reflexió sobre processos constituents. Anem a publicar tot el que s'ha escrit en anglès i sobre processos constituents. I t'ho publica. Ara, o sigui, jo a ells sí que els dic una estratègia molt... Bueno, que, i a més ells canvien molt la gent del projecte, no? O sigui, uns passen a la llibreria, ara estan activitats... I des de fora no es nota. Si nosaltres canviéssim el repoli, es notaria molt.
Una altra cosa sobre això de la dins i el fora, no sé com deu anar, tu deies això de la línia editorial i volem projectar coses que per la majoria de la gent, bueno, no ho actitueix, però ho dic jo, doncs són rares, però volem ser populars. No és el mateix pensar a la fora com al barri, 5.000 persones, 10.000, com que pensar en 75 persones que necessites per la sala. No, és a dir, hauríem de poder pensar, penso, com ens trobem 40, 75 persones per veure aquesta pel·lícula, en lloc de veure com promocionem el cinema, o sigui, com que no hem entrat en aquests detalls, no sé exactament el que feu, però són coses que ens han pensat el que explicaves. com treballar aquestes coses rares de la cultura, però també pensant en comunitats petites, perquè en cultura, i el cinema segur, de seguida pensem en, i en llibre, bueno, la dinàmica industrial de vendre 5.000 llibres, hem de vendre 9.000 o 500, hem de, una pel·lícula per ser rentable ha d'arribar, no sé quan. Bueno, aquí estem, jo crec que hi hauria una possibilitat que és buscar com establim relacions entre aquestes aquestes pràctiques o aquestes neures no sé, minoritàries, individualistes i no sé què, però amb petites comunitats, no? com les articulem amb... Bueno, no sé. Perquè és que abans a la fora és immens, o sigui, és, hem de conquerir una edat, hem de transformar la manera de veure la cultura, doncs, o...
De fet, quan plantejava això de la particularitat del cooperativisme cultural, que jo pensava que quan una cooperativa de producció fa cargols, clar, el mercat pels cargols en principi és molt gran, més enllà de si ve d'una empresa cooperativa o capitalista, dona igual, són cargols, no? En canvi, el cooperativisme cultural, que la cultura ja té aquest element força identitari, no? Ja té una limitació d'entrada que sembla que la pot... que no tingui aquest camp tan ampli, és a dir, a mi perquè m'interessés els sorgeig m'hauria d'interessar més o menys el cinema, i perquè a mi m'interessessin els llibres de Pollen, doncs, més o menys m'haurien d'interessar aquests llibres, no? Ja és, d'inici, marcar una limitació. I aleshores això a mi el que em porta és el que deia el Jordi, no? Vull dir, aquestes connexions entre producció, consum, per al qual no caiguem amb això, amb irradiar el món amb les nostres grans coses i després sempre esperar a veure si el mercat respon o no, si el mercat dona de sí o no, que és com una idea molt, molt del capitalisme, no? A veure que si dona de la producció, no? Si allò té resposta o no.
Sí, però compte, sí no. Sí, estic d'acord, però que el lliure ja té la seva comunitat formada. T'ensenyalo tu perquè ets de sèries. El llibre ja té la seva comunitat formada i està encantat d'haver-se conegut.
El
teatre lliure.
El lliure ja té la seva comunitat
formada. I ells ho rebenten tot i tu intentes comprar entrades de coses que hi ha en cartell i ja no queden i vull dir... Però, ja, però és endogàmic. Clar, que vull dir que aquesta reflexió sobre com ta mare voler irradiar tot el món, estic d'acord, i hem de retornar a l'artesanal i cuidar les xarxes i els efectes, però que també alhora no caiguem en això de si jo lo tengo todo vendido. Sempre venen les mateixes senyores i senyors a l'altre lliure.
Però com que estarem enxerçats, immensament enxerçats, totes les neures, no sé què, serem intercanviables.
Bueno, allà és
un
cas especialment greu perquè és una institució pública. El problema en lliure, a mi això si ho fa...
Crear nou públic, o sigui, a més...
El Romea, mira...
És un teatre públic subvencionat i va la gent que segurament podria pagar més diners i la gent que no pot pagar tant no pot entrar perquè no queden entrades.
Gràcies. Bé, de fet, el d'irradiar així una mica, jo ho veig una mica millor que el que ho veu el Jordi, és a dir, sí, jo no dic que estigui tan malament el de tal, sinó que té una limitació ja de saque, és a dir, la gent a què li interessarà el llibre de Sarrià Gandia, que té 700 pàgines i tal, ja és limitada, i aleshores això afecta el tema de les comunitats i el tema de que sempre que pensem en cooperatives culturals pensem en certa precarietat o certa moda de passar aquesta fase de si al final encaixes en el mercat i tens mercat, perquè al final això no ho diem molt, però al final una cooperativa, si és de producció, al final també ha d'encaixar en el mercat, perquè si no, no té activitat i aleshores no pot desenvolupar-se.
Perquè no hi ha cooperatives de cultura, no hi ha cooperatives culturals amb atractiu massiu, diguem. Estes són...
Sí, la Sabacus és un... Sí, és
el més gran. El grup Cultura 03 És un grup que hi ha Gramagraf, que és impremta, o corregeix-me, Batabat, que és una cultura visual, ara llibres, Sàpiens, el Reis de Sàpiens, i no sé si falta... I el seu antic director general, o gerent no sé què, era l'Oriol Soler, que va passar a ser el cap de la campanya de Junts pel Sí. Jo el vaig entrevistar com fa, no sé, 10 anys, i el tio ens va per unes fitxes que feien per uns llibres i va dir, el nostre objectiu és que, no sé si diu Bertelsmann, l'editorial gran de Manera, diu, volem ser el Bertelsmann català. I el que passa és que, bueno, ells han fet el diari aquest de l'Ara, no? O sigui, Ara Llibres és una editorial que publica, vamos, però publica molt, i jo crec que està molt en la onda de processisme, en aquestes històries, no? Vull dir, han fet el seu estudi de mercat i jo crec que malament no els hi va.
Ara han tret edicions de mitjà?
Ara.
Amb molta diner públic.
Però això per descomptat. I el nostre model no és. Perquè és un cooperativisme que genera uns beneficis d'acumulació, però hòstia, és una mica abans del mateix, no? I la gent, bueno, sí, compra aquests llibres, però igualment no generen la transformació. Bueno, potser estic sent massa dur, eh?
Mm. Jo no em plantejava com una impossibilitat, sinó que deia si sí, dins de tots els valors del cooperativisme encaixaria pensar la cultura com un espai on es confonguin una miqueta els rols de creació, producció, distribució i que estem creant comunitats i tal, això necessàriament es va a una escala una mica petita. No? Igual sí que la Warner podria ser una cooperativa, no ho sé, però ho estava pensant com algo, com una necessitat cultural positiva, gairebé. No?
Jo el que és a dir, abans de recuperar el que comentaves, que veiem que com això bueno, no, com de les línies editorials, no? I que pot excloure a certs públics, que nosaltres a vegades també amb lo de, diguéssim, coprogramar i que vingui per part d'entitats que, per exemple, bueno, Nova, no? Temàtic Palestina, ens va escrivent, volem fer una xerrada i volem acompanyar una projecció. Doncs de cop s'obren unes propostes que, bueno, que almenys ens fan sentir que no és la nostra dèria personal intransferible de la línia que bueno, al final la línia és el cine que nosaltres estimem, el que nosaltres quan produïm...
Bueno, no sé. Tornes a treure la línia, no?
Però diguéssim que en aquests espais, amb la idea d'intentar ser permeables, diguéssim, com es poden acollir com més idees. I el que tu dius com diguéssim, de diluir aquestes línies, sí. O sigui, jo crec que o sigui, és com un super, una idea molt ambiciosa, però que o sigui, té molt de sentit. I ja ho dèiem ara, ho dèiem, distribució, exhibició, això té moltíssim de sentit. I des de la punt de creació... Sí, o sigui...
Doncs aquí hauríem d'acabar, més o menys, que són les 9 i algo. I...